Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Comencem aquest primer ple presencial després del confinament. Mentre no parlem, anirem sense mascareta quan tenim les distàncies, i d'acord. Llavors començaríem aquest ple perquè tindríem que aprovar un assumpte d'urgència, no, secretari? Si pots excusar-ho.
Sí. El ple hauria de votar la inclusió d'un punt d'urgència que s'ha presentat recentment, que és una autorització per a l'operació de l'endeutament de llarg termini del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Caldria que els membres del ple votin la inclusió d'aquest punt com a punt d'urgència en aquesta sessió ordinària.
D'acord, ja després ens hi expressarem més abastament, però jo volia comentar que ens van donar, havíem presentat un líder l'any passat per reformar les oficines del museu i fer-ho unes oficines en planta baixa que no hi tingui que haver el conserge, qui sigui el conserge, el director, qui sigui tothom, i l'any passat no ens el van donar, i aquest any, producte dels remanents de tresoreria que tenien els líders, ens van donar fa 20 dies, ens van dir si teniu aquesta subvenció de 37.000 euros sobre un líder de 72.000, però el teniu que tindre acabat el 30 de setembre. Llavors hem tingut que forçar molt, molt la màquina per poder aconseguir l'adjudicació, el finançament, tot. Llavors, en principi, si hi votem ara el d'això, i després ja acabarem d'explicar-ho més. Vots? Sí.
Sí, bona tarda. Hem sabut ara que hi havia la inclusió d'aquest punt per urgència, entenem la necessitat de tractar-ho avui, que no tenim el dictamen. No tenim la documentació del punt. No sabem què és el que votarem.
Lluïssa. Sí, tens la paraula.
Sí. Disculpeu, el punt l'he acabat just ara a 5:15. Us vaig a fer còpies, vale? I bueno, simplement dic que lamento la demora, però és que ha sigut tot molt just i ara no he pensat en enviar-vos el per mail, ara us el passo.
D'acord, podem votar l'urgència i després que tindrem durant el transcurs del ple, i ho lamento, podrem llegir el dictamen i ja podrem procedir el que ens sembli cada grup en la votació. Votem l'urgència, vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem doncs al primer punt, que és aprovació de l'acte del ple 5/2020.
Sí, seria el segon punt. L'esborrany de la mateixa va ser enviat a tots els membres del consistori, per tant, si hi hagués alguna esmena a realitzar, i si no, doncs, procediríem a la votació.
D'acord, hi ha quelcom sobre l'acte de la sessió anterior? Podem donar per aprovat? Doncs endavant. Passaríem doncs al segon punt, que és sessió de compte dels decrets de presidència des del número 289 al 323 del 2020.
Sí, són 35 decrets dels quals se'n dona compte al ple. Es van enviar també juntament amb la convocatòria de les comissions informatives i, per tant, si hi ha alguna pregunta en relació amb algun dels decrets, doncs intentarem contestar.
Davant, Raquel.
Bon vespre a tothom. Només una pregunta. Hem vist que en els decrets d'aquest mes no hi havia pagaments de factures. No sé si és normal o no se n'ha fet cap.
Sí, sí, se n'ha fet, però...
Perdó. Si et sembla, Raquel, quan s'incorpori la Lluïsa et contestarà, però... Jo sé que s'han pagat factures, Passem al tercer punt, que és donar compte ple de les actes de la Junta de Govern del mes de maig del 2020. Sobre aquest punt hi ha quelcom?
Sí.
Endavant.
Revisant l'acte del 20, vaig estar mirant un punt, em sembla que era el punt 8, en què s'aprovava la modificació dels plaços de pagament d'IBI i demés. Però no he pogut veure en ningun lloc on comença o quan començarà l'enviament de les cartes de pagament. De moment no ha arribat res ni ha sortit res.
Aviam, tot el que són terminis de tràmits impositius es van aplaçar més endavant. El que vam aprovar aquella junta va ser un nou calendari fiscal. Per tant, això s'ha parat avui, fins que no s'hagués d'arma. Tots els tràmits administratius estan parats a nivell de recaptació i en el moment que s'hagués d'arma es començarà a procedir a aquesta recaptació. Per tant, els terminis s'han mogut aproximadament uns 2 mesos cap endarrere i llavors els 2 mesos s'ajunten una mica més, però queden posposats, perquè el termini de l'IBI tocava el juny, queda tirat enrere, si em fa molt bé, fins a l'agost. És un moviment de tota la calendari fiscal que es comprimeix i tira enrere per començar a partir del juliol.
D'acord, això ja l'he vist, no? Que tot s'havia aplaçat 2 mesos, o inclús més, no? Però me refereixo que a aquestes alçades de temps normalment ja s'havien enviat les cartes de pagament. I quan començarà això? 2 mesos més tard del que habitualment se fa?
Això ho tramita base, suposo que ho tramitaran amb la mateixa distància que ho feia fins ara. Les cartes no s'envien des de l'Ajuntament, s'envien des de base, de recaptació d'impostos. Suposo que ells fan el mateix procediment que feien fins ara amb el nou calendari fiscal.
D'acord.
Sí, perdó. Hi ha algun punt sobre aquest tercer punt de les juntes del govern?
Sí, volia fer un altre comentari. Digues. Amb aquest també sortia la compra d'un terreny de les Talaveres, el polígon 13, la parcel·la 95-93, m'ha semblat que era. Això era que és destinat al tema del Pont Nou, de Bolovi.
Sí, sí.
És un terreny que hem comprat per 10.000 euros i que està destinat a l'accés i poder fer el pont de Bolovi. El cert és que sobre aquesta finca, en el 1995, ja es va fer una compra d'aquesta finca que té 2.500 metres, es havia fet la compra de 150 metres, però s'havia fet amb un document així privat. No s'havia portat això ni s'havia fet la segregació, que no es pot fer amb una finca d'aquestes dimensions. Llavors, si el 94 sí, perquè no teníem aprovat el pla general, però no s'havia inscrit al registre de la propietat i bueno, teníem l'urgència, perquè si no, no es podia fer el pont, perquè si no teníem que anar a tombar cada cop per allà a l'ermita del camí de Sant Miquel. I bueno, tinc que dir que la propietat en aquest sentit va entendre aquesta urgència i vam fer el tracte amb molta rapidesa perquè ho necessitàvem per muntar el pont de Bolovi. En el punt anterior ens han demanat que, Raquel, si li vols formular tu la pregunta, que era sobre els decrets de presidència del 289 al 323.
Bueno, havíem detectat que no hi havia pagaments de factures, o almenys no hi havia les relacions com altres vegades hem vist en els decrets. Jo no els he vist. No.
Decrets d'aprovació de factures que no hi ha la relació adjuntada?
Que no hi ha decrets on se facin pagaments de factures.
Ah, bueno, això depèn de la, de la tramitació. Sí, sí, no hi ha, o sigui, no són homogenis en el temps, vull dir, els fem quan n'hi ha relacions i quan n'hi ha tresoreria, anem anant aprovant.
Però han pagat factures aquest mes de...
Sí, sí. Però vols dir que...
Sortiran els següents decrets ja sortiran.
Exacte, sí, sí.
Però han pagat factures, que és el que ens preguntàvem.
Sí, hem pagat factures, el que potser no hi ha tants decrets fets en aquest període de donar compte al ple com altres vegades.
D'acord. Passaríem ara a la Comissió Informativa del Territori, que és aprovació de l'actualització de l'inventari general de l'Ajuntament de Montblanc per inscriure la torre del carrer Jaume Muralla, Jaume II, número 48. Sisplau, secretari.
Sí. Considerant que l'inventari general de l'Ajuntament de Montblanc no està inscrit, entre d'altres, la torre ubicada al carrer Muralla Jaume II, número 48, de conformitat amb l'article 86 del Reial Decret 781-1986 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, l'article 222 del Decret Legislatiu 2-2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'article 100-118 del Decret 336-1988 de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, es proposa a l'aprovació del ple inscriure la torre ubicada a la muralla Jaume II, número 48 de Montblanc, en l'inventari general de l'Ajuntament de Montblanc, de conformitat amb el següent detall. És un bé de domini públic, és un bé cultural d'interès nacional mitjançant decret del Ministeri d'Educació de 26 de desembre del 47, té la classificació d'urbana. La data d'adquisició va ser el 24 de juliol del 2001, en la que les antigues propietàries, les senyores Maria Casanova Sobranyes i Teresa Casanova Sobranyes, les van donar en cessió. La superfície del solar són 17 metres quadrats, construïda 60 metres quadrats i l'ús és domini públic.
Gràcies, secretari. Senzillament és que l'any, crec que era l'any 2000 o el 1999, la mare i Casanovas i la seva germana Teresa Casanovas ens van fer donació d'una torre que tenien al carrer Muralla o Fons Tercer número 48, que és aquella torre que hi ha on hi ha la baldufa i puges muralla amunt i que està apuntalada amb uns ferros, no? Resulta que ara quan se va morir la... va fallir la mare Casanovas, ens va vindre la família i ens va dir que teníem aquest temps per inscriure i senzillament el que hem fet és procedir a la inscripció d'aquesta torre en l'inventari de l'Ajuntament i en el registre de la propietat, perquè vull dir, és obligació de l'Ajuntament, doncs, ja que vam acceptar l'any 2000 la cessió, doncs no vam fer el procés d'inscriure-la en l'inventari de l'Ajuntament. Hi ha cap comentari sobre aquest punt?
Per part nostra, com acostumem a fer amb aquests punts, que es tracta bàsicament d'incorporar els elements del patrimoni a l'inventari que han quedat pendents d'inscriure, doncs simplement dir que el nostre vot serà favorable.
D'acord. Podem passar doncs a la votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat dels 13 regidors. Passarem doncs al cinquè punt, aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM de Montblanc.
El document únic de protecció civil de Montblanc, DOPROCIM, és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per un municipi amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota la responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. Aquest pla de protecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions adoptant cas d'emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi. A l'article 20.1 de la llei 4.997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya estableix que els plans d'autoprotecció civil han de ser elaborats segons una estructura de contingut homogènia a l'efecte de la seva integració i alhora fixa el contingut mínim de la informació i les previsions que ha de contenir. L'estructura del DOPROCIM ha de seguir les directrius que s'estableixen en el decret 155/2014 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civils municipals i estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta. L'article 2 d'aquest decret estableix que els municipis que han d'elaborar els plans de protecció civil, entre els quals s'inclou Montblanc, i l'article 3 preveu que aquests han de redactar el document únic de protecció civil municipal per a la planificació de la protecció civil en l'àmbit del municipi. Pel que fa a la tramitació, aprovació i homologació dels plans de protecció civils, l'article 17.2 disposa que els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la Comissió Municipal de Protecció Civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Així mateix, l'article 4 del decret disposa que els plans de protecció civil municipals els han d'aprovar els plens dels ajuntaments amb la informació pública i l'informe previ de la Comissió Municipal. El DOPROCIM de Montblanc s'ha redactat per EMS Consultors, Enginyeria de Seguretat, des de 2001 SL, a través del Servei d'Assistència de la Diputació de Tarragona i d'acord amb la normativa prevista al Decret 155/2014. En relació a la competència, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, correspon al ple les atribucions que expressament li confereixin les lleis. En aquest sentit, convé destacar que l'article 47.2 de la Llei 4/1997 de 20 de maig estableix que correspon als plens dels ajuntaments a aprovar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Per tant, sotmet a l'aprovació del ple, primer, aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal DOPROCIM de Montblanc, d'acord amb els termes i abast establerts en la documentació tècnica i electrònica i d'acord amb el que disposa l'article 4 del decret 155/2014 de 25 de novembre. Segon, sotmetre el document únic de protecció civil municipal DOPROCIM a informació pública mitjançant anuncis inserits al butlletí oficial de la província de Tarragona i al tauler d'edictes de l'electrònic de l'Ajuntament per un període de 30 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació al BOP. Durant aquest termini, el document estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo de dilluns a divendres de 9 a 14 per tal de formular les al·legacions pertinents.
Gràcies. Donaríem la paraula al regidor Francesc Benet.
Bé, molt bon vespre a tots i a totes. Aquest és un document que ens mancava a l'Ajuntament de Montblanc. Ja sabeu que hem anat actualitzant tot un seguit de documents que feien efecte a tots els diferents departaments que s'anaven treballant. Dintre del que seria els plans de protecció municipal, doncs, en principi hi havia alguns documents menors, però aquest era un document que ens faltava. No és res més que el que ens encomana l'administració superior, en aquest cas la Protecció Civil Catalana, i doncs així ho hem redactat. Què conté? És un dossier molt important, molt voluminós, i conté doncs, bé, gairebé la major part de protocols d'actuació en cas dels diferents riscos que es poden preveure. No? Des de riuades, no hem tingut exemples recentment, fins a incendis forestals, fenòmens socials com el que estem vivint ara actualment, com és el Covid, o fenòmens de caràcter climàtic, insisteixo que és un document molt extens. Jo el que volia és agrair la tasca de l'enginyer municipal, perquè la veritat és que ha fet una gran tasca de coordinació amb l'empresa que abans esmentava el secretari, el Fidenci Baciana. Jo crec que ha sigut és un bon document per tenir-lo en compte, per esmenar-lo, per enriquir-lo, per totes aquelles propostes que siguin oportunes, doncs lògicament doncs, l'hem de saber mantenir viu. I com no, i com fem sempre, doncs, també cal agrair la tasca de Protecció Civil de Montblanc. No? Tots els agraïments i totes les gràcies que puguem donar en aquest cos montblanquí, la veritat és que són poques. No? Ja sabeu que sempre hi són. Quan hi ha alguna qüestió relacionada amb la protecció civil, dels montblanquins i de les montblanquines, sempre hi són, i des d'aquí doncs, agrair-los moltíssim la tasca. I ja que estem en aquest àmbit d'agraïments, el que sí volia és demanar-li al senyor alcalde, i també de retruc a la regidora de festes, a veure si som capaços de trobar un espai. Sé que és difícil en les dates que corren, perquè realment és complicat, i muntar esdeveniments és complicat, però sí que crec que mereixeria un raconet, un espai, per poder fer un agraïment de la tasca que ha fet Protecció Civil per l'episodi del Covid-19. Per tant, us agrairé que si sou capaços de trobar per Sant Joan, per la Festa Major, per qualsevol d'aquests actes, doncs un raconet per fer aquest reconeixement a la Protecció Civil de Montblanc, doncs jo crec que serà molt de justícia.
Gràcies per part dels grups.
Bé, entenent que aquest document era necessari, que forma part de la normativa actual i per tant bueno, recull tots els riscos que puguis tenir entre la població, siguin sanitaris, personals o incendis i demés, era necessari, s'ha de tenir només un document que ampari tot això. Estem totalment d'acord i sumem una mica el que ha dit el company Benet, no? Un agraïment a Protecció Civil, que crec que s'ha sigut una de la part més important de Montblanc que més ha actuat en aquest episodi.
Gràcies. Per part de Raquel.
Bé, igualment comentar que el document creiem que és un document important a tenir a la vila. Ens l'hem pogut mirar, hem vist que doncs, un document que en parts són molt tècniques. També creiem que és important que l'Associació de Voluntaris i Protecció Civil de Montblanc hi pugui participar i estigui informat d'aquest document. A agrair també la seva tasca en tots els moments de la vila. I volíem fer algunes consultes sobre aquest document. Hem vist que en algunes ocasions es fa referència a la pedania de l'Illa amb L apòstrof, no com degudament s'hauria d'escriure. Després també a la pàgina 32, a l'apartat del risc territorial, quan es parla de risc d'emergències per onada de fred, en la part d'avaluació es parla d'onada de calor. Segurament és un error perquè s'ha fet un copiar enganxat a la part de dalt que sí que parla d'onada de calor. Vale. Llavors a la pàgina 34, quan es parla de les emergències per actes en zones de pública concurrència, es detallen diferents actes que es fan a la vila durant l'any, com Nadal i Reis, Carnaval, Setmana Santa. El que no hi hem vist és el Festival de Ciències, no sé si caldria incloure'l o no, com si després posteriorment es fan altres actes, suposo que seran d'incloure. També comentar que pel que fa a les festes de Carnaval, queda enmarcat entre els dies 2 i 5 de març, però Carnaval té dates diferents segons l'any. Sí que ho comenta amb Corpus i Setmana Santa, però no amb Carnaval. I llavors també parla dels elements vulnerables pel risc químic en transport. No sé quins paràmetres s'utilitzen per determinar quins elements són vulnerables. Hi ha elements que sí que veiem que tenen relació, però parla de risc en transport en ferrocarril, en elements com el Club d'Escacs, l'Escola de Música, Santa Maria, l'Ajuntament mateix. No sé si és que són edificis suficientment a prop de la via del tren o no, no sé quina distància es determina. Vale? I llavors en el document 6, on es parla de directori telefònic, falten bastants números de telèfon, suposo que s'anotaran posteriorment a mesura que es vagin actualitzant. Aquestes són algunes de les coses que creiem que estaria bé revisar i, de totes maneres, però creiem que el document és important a tenir a la vila i, per tant, creiem que és bo i que hi votarem a favor. Gràcies.
Bé, moltes gràcies, Raquel, per la teva tasca d'investigació. Realment demostres que la lectura del document és important i agrair-te per també la paciència per llegir-lo, perquè és un totxo bastant potent. Disculpar-nos dels amics de l'illa, a vegades surt l'apòstrof aquesta, no precisament pels montblanquins, però a veure, sí que dic que el Fidenci és de la Canonja, el coneixeu tots, i a vegades en aquest i en altres documents doncs, la proximitat amb el municipi doncs, fa que surtin algunes qüestions d'aquestes que de ben segur que esmenarem. Si ens passes aquesta relació i d'altres, insisteixo en que aquest ha de ser un document viu com tots els altres que tenim, és a dir, que no per el fet de que avui estiguem passant el Duprocim no puguem revisar doncs, qualsevol altre pla dels que tenim als PAUs o qualsevol altre document que tenim en funcionament i que detectem que hi ha algun tipus de correcció o esmena a fer. Si ens passes tots aquests apunts que has fet, encantats de participar-hi. Protecció Civil em consta que també estan participant-hi i, per què no, doncs editar-ne una revisió 2 properament i insistir en que qualsevol montblanquí o montblanquina que pugui fer-hi aportacions doncs seran del tot benvingudes.
D'acord, ja us ho passaré i crec que ja que ho hem d'aprovar és responsabilitat nostra també haver-nos de mirar i llegir. Vull dir, no és cap sacrifici, sinó que és una obligació fer-ho, crec jo.
Sí, dona, t'ho estic agraint, No, t'estic agraint que l'hagis llegit detingudament i crec que val la pena que es llegeixin no aquest, sinó tots els documents que s'aproven.
Va. Gràcies. Jo només dic que sobre la proposta que has fet, Xisco, i també suposo que està en l'ànim de la Judit, jo crec que en aquest Festa Major, que és allà on fem les distincions i els honors a les entitats, no passa res, home, que és en el moment, a la vigília, que fem la distinció a les entitats, doncs jo crec que està en el cap de tots els grups i de tots els regidors doncs que tindrem que fer la distinció no tan sols a Protecció Civil sinó a totes aquelles entitats que han estat més implicades amb el tema del coronavirus i jo estic pensant doncs també en Càritas, estic pensant en fer una distinció el personal sanitari del centre d'assistència primària i no sé si toca amb algú més, però bueno, que no en dubteu que això aquí quan ens apropem a la vigília de la Festa Major, que vol dir dintre de molt poc, segurament el mes que ve, doncs en parlarem i crec que trobarem un consens entre tots de fer aquest reconeixement merescut a la gent que han estat a la primera línia del front en aquestes circumstàncies difícils per tots. I sortosament tenim que dir doncs, que Montblanc i la Conca de Barberà són uns territoris de què la incidència ha estat més lleugera, però que no obstant, hi van haver dies doncs, on tant a Càritas com a Protecció com al Centre d'Assistència Primària que van ser difícils. Podem passar a votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és proposta de desistiment d'aprovació inicial de la modificació del Pla General de Montblanc, àmbit el camp de futbol, la Parellada i el convent de la Mercè. Secretari, sisplau.
El ple de l'Ajuntament de Montblanc, en la seva sessió del 25 de setembre del 19, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General, àmbit del camp de futbol i la Parellada. Degut a l'arribada del dia 22 d'octubre del 2019, les necessitats de la zona de la Parellada i voltants van canviar. Per això, el ple de l'Ajuntament de Montblanc, en la sessió del 18 de desembre, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General, àmbit camp de futbol, la Parellada i el Convent de la Mercè. Vista la petició de l'alcaldia d'1 de juny, en la qual manifesta que hi ha diversos escrits que s'han presentat al registre i que fan suposar la judicialització de la tramitació de la modificació puntual del Pla General, àmbit de l'àrea del Pont Vell, i que això condicionarà totes les actuacions que es volen realitzar a l'àmbit de la zona poliesportiva, atès que és una modificació discontínua. Vist l'informe de l'arquitecte de 2 de juny del 2020, en el qual exposa que per poder fer el desistiment de l'aprovació de la modificació puntual del Pla General, àmbit del camp de futbol, la Parellada i el Convent de la Mercè, ha de ser pel ple de l'Ajuntament qui prengui l'acord del mateix. Vist l'informe de secretaria de data 3 de juny, en el qual exposa el procediment i l'òrgan competent per procedir al desistiment de la modificació puntual del Pla General, que és per acord del ple, vista la normativa legal, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, deixar sense efecte l'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General, àmbit del camp de futbol, la Parellada i el Convent de la Mercè, que es va aprovar inicialment pel ple del 18 de desembre del 19. Segon, publicar el present acord al butlletí oficial de la província de Tarragona, en el tauler electrònic de dictes de l'Ajuntament de Montblanc i el Diari de Tarragona. Tercer, notificar els particulars afectats, els ajuntaments colindants i els organismes als quals es va demanar informe, que són el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, al Departament de Cultura, Protecció Civil i Consell de l'Esport.
Siscomanet, tens la paraula.
Bé, aquest és un projecte que, si recordeu, els diferents regidors va passar justament per a aquest saló de plens el primer ple després de la investidura. I si us en recordeu, doncs hi va haver un moment de dubte on realment el deixàvem al damunt de la taula i jo vaig ser qui va intentar apretar perquè fos aquest document que s'aprovés. I vaig insistir en aquell moment perquè per aquesta legislatura i per nosaltres, per l'equip de govern actual, aquest és un projecte, jo diria que dels més ambiciosos del Departament d'Urbanisme. Per què és ambiciós? Doncs és ambiciós perquè, com deia el secretari, doncs és un àmbit d'actuació discontinu on intervenen diferents espais que van entrelligats entre ells, no? En principi afectava el camp de futbol, la Parellada i el convent de la Mercè. Però fixeu-vos que dintre el nostre programa de govern doncs hi ha actuacions tan importants com, per exemple, una zona que estem projectant, i que projectarem i que no pel fet de desistir aquest projecte doncs quedarà sense tramitar, que és un espai annexa a la zona esportiva, a l'actual zona esportiva. Sabeu que vàrem comprar el terreny que està entre la residència Llar Conca de Barberà i la zona esportiva actual. En aquest espai hi havia una illa important de zona destinada a habitatge social. Sabeu que vàrem fer una miqueta de campanya en el sentit de que l'habitatge és un dèficit que tenim al municipi i creiem que aquest era un espai adequat per poder treballar. Ja recordeu que era un espai on ja hi havia una part d'edifici d'habitatge social en casa adossada, i nosaltres creiem que aquí podíem posar edificis d'habitatge social més adequat a les necessitats dels joves i de la gent amb necessitats, pisos. Vinc a referir a un espai d'un bloc de pisos. També era important per nosaltres treballar dintre de la zona esportiva i treballar tot l'espai aquest de la zona esportiva per tal d'albergar-hi una district heating, una zona de calor, que pogués distribuir-se una gran caldera de calor alimentada amb biomassa que pogués distribuir-se després a través de l'avinguda Doctor Folch a la major part d'edificis municipals i alguns edificis que tenim en previsió també dintre de la pròpia zona esportiva que necessitaran també moltes calories per poder treballar. I finalment, doncs també, aquest és un projecte del 25 de setembre i ens vàrem trobar amb una riuada a l'octubre, doncs que ho canvia tot, ho canvia tot. I la modificació que vàrem posar després, doncs, era senzillament per beneficiar una miqueta tots aquests veïns que van quedar, entre cometes, desemparats per l'efecte de la riuada. I això potser doncs, no ho vam saber explicar prou bé a tots i potser aquesta intencionalitat no va quedar clara per tots els veïns i concretament hi ha hagut alguna família que certament ha quedat damnificada d'aquest projecte i d'aquesta actuació. I és aquest el principal motiu de renúncia, no? Aquest és el principal motiu de renúncia que, insisteixo, per nosaltres és un projecte important. Però, a veure, tampoc no passa res quan alguna cau fora de la borrassa, doncs intentar doncs, esmenar la situació, no? Per tant, crec que podem ser capaços de reconduir aquest projecte sense afectar alguns dels veïns que vàrem afectar en un primer moment, donada aquesta riuada. Potser no ho hem sabut explicar prou bé i creiem que la major part de veïns doncs, tenien tot un seguit d'interessos que finalment no han sigut així. Hi ha hagut alguna família que no ha estat suficientment alineada en aquest posicionament i rectifiquem, desistint aquesta aprovació, però insistint en que, llevat d'aquests casos que quedaran externs, en propers plens, en properes sessions plenàries, tornarem a presentar aquest projecte per continuar amb aquests projectes d'habitatge social, de district heating i de les possibles modificacions que podem fer en aquest àmbit. És un projecte important, no podem deixar-lo així sense més damunt de la taula i creiem que estem una miqueta en la línia de poder-ho reconduir de la millor manera perquè tothom s'hi senti còmode i a gust.
Gràcies, Cisco. Donaríem pas als diversos grups. Juanma.
Sí, sobre aquest punt volíem dir, i es consta que sempre per part de tots els grups s'ha actuat amb bona fe, no? El problema jo crec que amb aquest paquet n'hi ha massa coses i tenien que haver fet un desglose. No? La part de les lleres del riu, tot el pont nou, com quedaria la imatge, com es faria el projecte, que va ser, repito, amb bona voluntat per part del consistori i tots els grups. Clar, això a vegades crea una sospita per part d'implicats o afectats, en aquest cas per l'arribada, que d'alguna manera poden arribar a pensar que això es fa amb una intenció. No? La intenció va ser de deixar tota aquesta part ben consensuada, ben organitzada, amb una repercussió a posteriori que seria interessant pel poble de Montblanc. No? En ningú moment s'ha actuat per perjudicar ningú veí afectat. No? Repereixo, la llàstima és no poder d'alguna manera desglossar això, tirem enrere el que és el tema del projecte de la Mercè i continuar amb el projecte a part, que tots estem d'acord, de la part de dalt, la part que ha comentat, del camp de futbol, i tirar endavant aquest projecte de vivenda social que tenim molta necessitat i vaig tindre un compromís per la seva part en el seu moment de que això es tomaria en compte. No? Jo crec que podríem intentar paralitzar una part del projecte però no la part de dalt. Aquest és el pensament que tenim nostre, això ho podem decidir nosaltres i continuar amb el de més.
No, que ara hem que desestimar-ho tot, no podem desestimar una part, però el pròxim ple, el mes que ve, ho farem però només en l'àmbit de la parellada, que són finques municipals amb el qual hi estem conformes, per compensar la zona verda, i en l'àmbit de la zona poliesportiva. Però no podíem fer ara, de fer-ho parcialment, tenia que ser desestimar-ho completament, i en el pròxim ple ja tornarem als orígens, que només serà el de l'àmbit de la parellada, que és propietat de l'Ajuntament, més el d'això. Després ja acabarem, però és que era l'única manera de poder-ho fer, eh? D'acord.
Sí, per part nostra comentar que veiem correcte deixar sense efecte aquest acord, sobretot si hi ha desavinences amb veïnes i veïns d'una de les zones on s'ha de fer aquesta tramitació, i creiem que tota actuació s'hauria de fer sempre amb el màxim consens i sobretot amb el consens dels afectats més directes dels projectes. Creiem que s'han de donar les facilitats i si cal suport tècnic i administratiu perquè els afectats que s'han vist directament afectats i que estan lluitant per la recuperació d'allò que van perdre doncs ho tinguin més fàcil. I davant d'informes favorables que l'ACA pugui fer en alguns casos, doncs que també la nostra obligació entenc que és fer tot allò que estigui a les nostres mans per tirar endavant els seus projectes. Sabem que és prou complicat que aquestes persones afectades puguin tirar-ho endavant, doncs nosaltres hem de donar tot el nostre suport, alleugerar els procediments administratius i quan tinguem oportunitat de facilitar un tràmit d'una llicència d'obres doncs també fer-ho el més aviat possible. Gràcies.
Bé, jo crec que he escoltat la intervenció d'en Francesc Benet i de les altres dues. Jo voldria precisar nosaltres vam incloure totes aquestes finques afectades de la Riuada amb una bona voluntat de mirar de poder fer actuacions allà, fins i tot la compra total dels edificis que havien quedat afectats per la Riuada, i l'únic instrument era fer aquesta modificació i posar-los com a zones verdes o com a sistema hidràulic. Per aquest camí no m'ha acertat, ho reconec. Jo també crec que la gent afectada de la Riuada doncs està passant un tràngol i un dol que com és difícil de racionalitzar entre tots, tant altres com ells, no? Però bueno, aquesta és la realitat i així ho acceptem. Respecte a com queden aquests terrenys afectats per la Riuada, doncs aquests terrenys queden exactament com se van definir l'any 1998 en el pla general en l'aprovació del Pla General de Montblanc i l'aprovació del Pla de Reforma Interior de Montblanc. Vull dir, no hi ha hagut en aquests àmbits cap modificació des de l'any 98, que també vull dir que no hi pot haver implicació en això, no? Perquè de tots els regidors que som aquí, de tots 13, l'únic que estava en aquell ple del 98 o en els dos plens del 98 que es va aprovar, l'únic sóc jo, i vaig votar en contra. Però, vull dir, independentment del que es voti, el que està aprovat s'ha d'acceptar per l'Ajuntament de proper o pels ajuntaments següents. Dit això, quina serà l'actitud de l'Ajuntament de Montblanc respecte aquí, a aquesta qüestió, a aquesta nova legalitat? Avui ja teníem un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua que nosaltres mirarem de complir amb el que ens diuen. L'Ajuntament de Montblanc serà absolutament neutre. Si ara l'Agència Catalana d'Aigua ens demana informes sobre altres parcel·les perquè hem demanat realitzar certes obres, l'Ajuntament de Montblanc l'únic que direm és que doncs aquella parcel·la és zona rústica o direm que és verd privat i una part de protecció de sistemes o que és zona urbana en planta baixa més mig o que és rústic del tot. No direm res més. I que sobre el sistema hidrogràfic, que nosaltres no tenim ni la competència ni tenim els tècnics, que digui el que digui l'ACA. I el que digui l'ACA, nosaltres ho traduirem, perquè l'últim el que té que donar la llicència no és l'ACA sinó l'Ajuntament de Montblanc, ho acceptarem tal com digui. I si podem, procurarem que l'ACA doni, no sigui molt estricte i que doni solució a problemes humans i habitacionals i que hi ha. Dit això, si algun de les situacions dels veïns diu després de la resolució o abans de la resolució de l'ACA que creu que tenim que arbitrar fórmules per poder procedir a expropiacions o la resolució de zones de protecció que tinguem que fer ens càrrec l'Ajuntament, ho farem. Però sempre que ens ho demanin els veïns. No farem l'error de creure'ns que interpretem el que volien els veïns i després els veïns han interpretat que el que nosaltres fèiem no era el que ells volien, sinó el contrari. Vull dir. Però, a pesar de que avui ho retirem, si els veïns ens diuen que tenim que trobar fórmules per solucionar-ho, per fer expropiacions, per fer zones de protecció, per comprar-ne un tros, per això, no ens sabrà cap greu doncs, de tornar-ho a fer. L'únic que sí que ja no ho vincularem amb una altra qüestió com pisos socials perquè no ho endarrerim, ho farem d'una manera suelta. Llavors, no sé, jo demanaria en això doncs, el vot favorable de tots, com vam tindre abans, hem rectificat i si tenim que rectificar perquè els veïns ens ho demanen, també ho farem, no? Jo també crec que si ara l'ACA amb una persona que té allà unes edificacions li diuen que no pot fer res o que d'això també el tenim que ajudar, no el tenim que deixar sota la situació en què es trobi de que no pot protegir o no pot fer. Per tant, amb tota la bona voluntat i reconeixent de que intentant-ho fer no hem reeixit a fer-ho bé o que se'ns interpreti això, jo demano un vot favorable i demano disculpes si algun dels veïns ha interpretat que el que nosaltres volíem era no posar els veïns per al davant i voler fer projectes estètics o d'altra índole. Hi ha cap més intervenció? Podem passar a votació. Vots a favor del desistiment. Aprovat per unanimitat dels 13 regidors. Jo ja sé que tenim un reglament que diu que el públic només pot parlar un cop acabada la sessió, però també tenim la possibilitat, perquè tenim altres punts que suposo que ens ocuparan un bon temps, de que si hi ha algun dels interessats i vol prendre la paraula, si vol així, hi ha la facultat de que es pari el ple durant uns minuts i donar la paraula si algú vol intervindre.
Està, si això es treu, ara la qüestió ja és el tema de l'ACA i bueno, i a veure què. I a veure com evoluciona. Ja està, no seré això.
D'acord.
Sí. Que
sempre n'hi ha hagut una bona intenció, que en ningú moment ha sigut per aprofitar la
situació. Treu-te la mascareta, per fer... si no, no et sentim bé.
Que sempre ha hagut una bona intenció, no? Que no ha sigut aprofitar l'ocasió de les inundacions per fer alguna cosa que se tenia en ment. Això és la informació que jo tinc també i la crec, no? Jo crec que és una oportunitat també per Valtros, pel problema que teniu ara mateix de construccions, de murs i tal, jo crec que jo personalment penso que seria interessant per Valtros aprofitar aquesta ocasió que d'alguna manera l'Ajuntament està brindant també.
Però no t'entenc, aprofitar aquesta ocasió per què?
A veure, ell és el tema dels murs i tot això.
És el principal afectat de la riuada, jo diria que és el principal.
Però jo crec que la situació teva ara mateix seria interessant aprofitar aquesta ocasió perquè tindrà solucionat el problema de protecció de la teva vivienda amb uns murs, que part dels murs seran no fets però sí projectats per l'Ajuntament i seria interessant. Jo crec que és una qüestió que t'hauries de plantejar bé, sentar-te tranquil·lament i personalment ja t'he dit, jo crec que m'ho pensaria.
No, no, nosaltres realment només volem fer el mateix que hi havia, no volem ni fer més coses ni fer res, nosaltres només volem protegir les nostres cases i la ubicació on hi havia els murs, fer uns murs evidentment més reforçats perquè els que hi havien ja s'ha vist que no han aguantat el que havien d'aguantar, però bueno, eren murs de fer molts anys i murs de pedra amb fang i de la manera que es feien abans, volem fer els mateixos murs però amb els materials actuals, vull dir, més forts, però només l'únic que volem és protegir casa nostra, no volem ni donar problemes a un parc fluvial ni afectar ningú, simplement fer els mateixos murs que hi havia, però més reforçats, i ja està. Nosaltres el que no volem és que l'aigua del riu que vagi cap a casa nostra i per tant protegir casa nostra. Jo a la casa meva fa 8 mesos que no l'he pogut reconstruir perquè estic a l'espera de poder esperar si puc protegir-la. Jo no puc ara gastar-me aquí, no sé, el que sigui, per reconstruir la casa i que ara mateix no em deixen fer una protecció per casa meva, però és que no me la deixen fer ni fora, ni me la deixen fer ni dintre, vull dir, només això. I a més, havent estat afectades les parcel·les, que no sabia si me les apropiarien tota o no, i tot això, doncs encara em perjudicava més, i al final, fins que no resolgui, ara se resol això, i ara he de mirar a resoldre el tema de com puc protegir-la. Encara, de totes maneres, tot i tenint això resolt, encara tampoc està en cap posto, per mi. Però bueno, ja és un pas, vull dir, almenys he vingut per intentar a veure si és que això...
Jo és això al que me refereixo, no? És una oportunitat de no anar a fer tot això sol, lluitar amb l'ACA és l'ACA, és complicat, sí que abans tenies la situació com la tenies, molta gent no tenia, l'arribada ha afectat, aquesta gent quan una cosa ja no està, tornar a fer-la és complicat, ara mateix tenies l'empuje i l'apoyo de l'Ajuntament, jo és com ho pensaria bastant.
Però el que sap una mica que hi ha és que, ostres, s'ha vingut, s'ha portat a l'ACA una miqueta quan nosaltres hem intentat tornar a fer els murs que hi havia, però fins als llavors tothom ha anat resolent els seus problemes i l'ACA no ha aparegut, i només ha aparegut quan nosaltres hem intentat resoldre els nostres, i llavors clar, nosaltres ens veiem que, ostres, veiem al davant cases que han resolt els seus problemes, i nosaltres quan hem pogut fer-ho, perquè no podíem fer-ho perquè no teníem carrer, quan hem pogut fer-ho perquè se va poder fer el carrer, ostres, ens trobem que ens ho paralitzen tot i no podem. Vull dir, nosaltres entenem que la riuada no és culpa de ningú, i a veure, això ho tenim molt clar, però nosaltres l'únic que volem és protegir casa nostra, i volem protegir-la des del lloc on estava, perquè creiem que és el lloc més fort, no perquè nosaltres volem fer-ho des d'allí, sinó perquè creiem que, primera, que és el límit de la nostra finca, evidentment, i després perquè és el lloc on hi ha un mur de 1,60 m que té molta consistència. Si nosaltres ens podem recolzar en aquell mur, nosaltres guanyem molt. Ara, fer el mig de la finca no em serveix de res, i vull dir, perquè clar, quedarà allí, vamos, un mur que no tindrà cap consistència amb la virulència que ha baixat l'aigua ara. Si no ho fem ben fet allí, nosaltres veiem que no ens quedarà cap, bueno, que no hi haurà la protecció que realment requereix. No volem ni afectar tercers, ni volem afectar el parc fluvial, ni volem que quedi deslluït el Pont Vell. Vull dir, que jo, si som els primers, que nosaltres volem que el Pont Vell, com més bonic estigui, millor per nosaltres. Vull dir, que som els que vivim allà al racó, però el que també podem fer és voler un Pont Vell molt bonic i després a casa nostra que se l'emporti la primera riuada que hi hagi. Vull dir, no demanem res més, vull dir, és això. I el que sí que volíem tindre molt, o sigui, volíem deixar clar és que, ostres, és que les coses, nosaltres s'han enterat de les expropiacions, sí que envien la carta, però, ostres, una carta de l'Ajuntament que t'arribi a casa, te la pots mirar o no mirar, nosaltres al final ho hem vist molt de casualitat, vull dir, perquè si no ho veiem, això hagués passat a ple, la gent ho hagués acceptat perquè haguessin dit, ostres, els estem fent un favor als veïns, que els estem comprant les cases o comprant les parcel·les, perquè, ostres, s'han vist damnificats i tot això, i nosaltres al final ens haguéssim quedat sense parcel·la i sense res, sense poder-hi fer res, i perquè ho vam veure de casualitat i per això vam poder moure fitxa, però és que si no, ara mateix no tindríem res. Vull dir, ara s'acceptaria això, no ens haguéssim enterat i ja
no,
està.
No, Lluís,
tenim
Lluís,
res més que això.
Jo vull precisar, vull dir, tot el que s'ha fet aquí ha estat absolutament transparent i legal,
Carta
amb un procés que en aquest país és absolutament garantista. Primer, es va fer una interpretació una mica arriscada per part de l'Ajuntament de dir que les obres de Casa Teva, el que te va afectar la riuada, com que no estava tancat i no s'havia fet l'acceptació de final d'obra, podia seguir fent-les des del dia següent de la riuada. Una cosa, jo t'entenc, és que diguis, home, jo fins que no em pugui garantir una protecció de la casa no em vull fer aquestes obres, perquè si no tinc una protecció fer aquestes obres és tornar-me a arriscar que em passi el mateix que m'ha passat en aquesta riuada. Després, jo ja ho he dit i ho dic molt clar, que quan una casa està, com la TV, en el que l'Aken denomina de flux preferent, o sigui, la riuada de 100 anys, que té que ser l'Aken aquí, fixi els criteris. Jo ja he dit que nosaltres acceptarem absolutament els criteris, que l'informe de l'Ajuntament serà molt escèptic, que només direm aquesta finca està segons el pla general i operi en aquesta situació, i que nosaltres demanem a l'ACA, i així ens constarà amb l'escrit, perquè ens han demanat que tinguem que informar, si tenim que informar, direm a l'escrit que a l'ACA, sobretot que tingui no tan sols criteris científics, sinó que també en tingui criteris de les persones que viuen allà i de les necessitats que tenen de protegir-se. A partir d'aquí, el que nosaltres ens digui l'ACA, farem. I dic més, i si tenim que tornar a fer alguna figura urbanística perquè l'Ajuntament pugui col·laborar amb murs de protecció, amb arreglar aquell espai fluvial perquè no tingui que passar més la desgràcia que ens va passar el 22-23 d'octubre del 2019, tornarem a rectificar i tornarem a fer separadament, sense altres influències amb l'aprovació, sempre que ho vulguin els veïns i ens ho demanin els veïns, ho tornarem a fer. I si tenim que ajudar perquè no es poden fer proteccions i es té que procedir a les expropiacions, sempre que ens ho demanin els veïns, ho farem. Amb un cantó del riu, el de la Raval, i amb el cantó del Col·legi de la Mercè. Sempre que ens ho demanin els veïns. I ja hem après de creure'ns que interpretàvem un sentit del que es tenia que fer a favor dels veïns i que els veïns han interpretat el contrari. O sigui, si no ens ho demanen els veïns, no farem res. Si ens ho demanen, procurarem atendre-ho, sigui quin sigui el cost per part de l'Ajuntament. Sembla que més no podem dir. Endavant, Xisco.
Bé, jo el que volia afegir, he intentat guardar l'anonimat, he intentat ser curós amb la protecció de dades dels veïns, però ja que hi ha hagut intervencions, Lluís, t'interpel·lo directament. Jo no puc estar més d'acord amb el Juanma, no? I a més doblement, no? Perquè realment té raó quan diu que potser no havíem d'haver inclòs aquestes peces dintre del projecte global, perquè és obvi que s'ha encallat i que l'hem de maniobrar i l'hem de posar una altra vegada al forn. Però bé, també vull excusar-ho perquè per entremig hi ha hagut una riuada i probablement la visió que teníem quan estàvem cuinant tot això doncs no era la que finalment doncs, ha sortit, que ens ha sortit doncs, bé, un element supramunicipal que intervenen altres administracions i això fa que aquest projecte i aquest tema doncs, sigui terriblement complicat. I hem de saber-ho, que és un projecte molt complicat que, clar, esdevé una oportunitat, i li torno a donar la raó, esdevé una oportunitat que l'hem de treballar, ara partim de zero, pràcticament partim de zero, i l'hem d'aprofitar de la millor manera per poder trobar els màxims consensos possibles. Però, fixeu-vos bé, és que fins i tot es pot donar la paradoxa, i una de les opcions, una de les possibles opcions, podria ser que haguéssim de tornar a provar el que ara estem desistint. Seria una opció, n'hi ha moltes altres, però us ho dic per il·lustrar una miqueta el nivell de dificultat que té aquesta situació, perquè doncs bé, hi ha una situació de desgràcia ambiental, de desgràcia personal, hi ha una situació incòmoda, complicada, que segurament doncs, no hem tingut la comunicació suficient com per fer-la amb la millor de les traces possibles, però bé, jo crec que amb el desistiment d'avui crec que queda molt clar la voluntat i la vocació que et feia l'alcalde. Escolta'm, tornem a començar de zero i valorem totes les possibilitats, fins i tot aquesta, que es pot donar paradoxalment que haguem de tornar a arribar al moment de sortida. Per tant, encoratjar-vos a que treballem conjuntament aquesta situació i encoratjar també a la oposició que no es posi en plan còmode i en plan fàcil, perquè això, a veure, això ho sap fer tothom, no? I aquí hi ha un problema complicat, aquí hi ha un problema complicat que ens hi hem d'arremangar tots, i no em serveix, mira, podíem haver fet així, podíem haver fet això, no? Crec que també n'hem de prendre part, i doncs si podem solucionar-ho entre tots d'una manera més còmoda per tots, jo crec que és la voluntat de tots plegats, no?
Val, jo crec que ja s'ha debatut, hi ha cap més intervenció. Sí?
Jo només acabo dient-te, pensa tu, perquè treballar en una situació així és difícil.
No t'entenc res.
Només t'he dit que tu pensis, estudia-te tranquil·lament, perquè és una situació difícil per treballar sol i si pots tindre l'apoi de la part de l'ente, de l'Ajuntament, és interessant.
Que això ho trobo.
No descartis l'oportunitat.
Com que ja han votat el punt, no podem passar al següent punt. Com que ara tenim la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, vull preguntar al secretari, aquest punt d'urgència que teníem, el tenim que incloure ara o al final de tot?
Al final.
Al final? Doncs va, doncs passaríem a la Comissió Informativa de Persones, que és proposta d'aprovació de l'agermanament entre els municipis de Montblanc i de Wesel, Països Baixos. Secretari, sisplau.
Wesel és un municipi de la província de Limburg, al sud-est dels Països Baixos, amb uns 13.500 habitants. Compta amb la Drakesteken, és la representació de la llegenda de Sant Jordi, gairebé com la coneixem a Catalunya, i que es du a terme cada 7 anys. Es tracta d'una dramatització de gran format amb més de 500 actors a escena, a la qual només hi poden actuar els nascuts del nucli històric de Wesel. Hi apareix un drac de 14 metres de llargària. El municipi té referències escrites a representacions de la llegenda de Sant Jordi de l'any 1736. Seria a partir del 1967 quan es representa de forma més organitzada i en un mateix espai. Actualment la Fundació Drakesteken és qui s'encarrega de l'organització. Des de l'any 2012, la festa forma part de l'inventari del patrimoni immaterial dels Països Baixos. El municipi és conegut als Països Baixos com la Vila del Drac, a causa de la devoció cap a la llegenda, on històricament és el drac qui té un pes considerable. Precisament, el drac és la principal icona de Wesel i es poden trobar desenes de monuments i representacions a tot el municipi. Els contactes de Montblanc amb Wesel comencen entre els anys 1999 i 2000, essent alcalde Josep Maria Borràs. Va ser en aquella època que, per iniciativa, entre d'altres, de Francesc Bofill, es va intentar crear una xarxa europea de municipis relacionats amb la llegenda de Sant Jordi. Dels municipis en qui es va mantenir contacte llavors, avui se'n manté encara amb Mons de Bèlgica i Wesel dels Països Baixos. També inicialment es va mantenir una relació amb Ragusa d'Itàlia. Des de l'inici del segle s'han fet almenys dos intents d'articular aquesta xarxa sense èxit. L'any 2016, coincidint amb una visita dels representants de l'Ajuntament de Montblanc i de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi a Wesel amb motiu de la celebració del Drakestecken, es va signar un compromís amb aquest municipi i també amb l'alemany Furt in Wall per intentar de nou aquesta unió. L'any 2018, en una nova trobada amb Wesel, amb representants del consistori i de membres de l'Associació Medieval, es proposa treballar en una candidatura per obtenir el segell de patrimoni europeu en la seva categoria de plurinacional. Camí que es va abandonar a inicis del 2020 després de veure que el projecte no encaixava. Actualment es treballa en les rutes culturals del Consell d'Europa. Des de principis de segle s'han succeït anualment o bianualment les visites de membres de l'Ajuntament de Wesel a Montblanc i també d'integrants de la Fundació del Drakestecken. També hi ha hagut almenys tres viatges de l'Ajuntament de Montblanc i l'Associació Medieval a Wesel coincidint amb la celebració de la festa, els anys 2002, 2009 i 2016. Destaca la trobada a Montblanc l'any 2017 amb l'alcaldessa i regidors de Wesel, membres de la Drakestecken i representants de l'Ajuntament de Mons, Bèlgica, durant la Setmana Medieval. L'octubre del 2018, en la visita de l'Ajuntament de Montblanc i l'Associació Medieval a Wesel, per treballar en concretar la xarxa de municipis de la Llegenda de Sant Jordi, es va lliurar una carta de l'alcalde Josep Andreu, proposant un agermanament entre dues viles per l'element en comú de la Llegenda de Sant Jordi, per la forma en com aquesta es representa i el paper que hi juga la societat del municipi tan similar a Montblanc. Aquesta proposta també varia motivada per les relacions estretes que s'han forjat entre els dos ajuntaments i les dues entitats organitzadores de la festa durant més de 20 anys. Vist que l'Ajuntament de Montblanc no disposa actualment d'una normativa que reguli l'agermanament amb altres poblacions, però hi ha una ferma voluntat entre ambdues viles per formalitzar un acord d'agermanament, vista la normativa legal, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar la iniciativa de l'agermanament entre les viles de Montblanc i Wesel. Segon, crear un comitè d'agermanament amb persones de diferents col·lectius per tal que realitzin els preparatius de l'agermanament entre els dos municipis. Tercer, elaborar un protocol d'agermanament amb el municipi de Wesel en el que hi constaran els compromisos i les activitats adreçades al foment de la cultura, a la tradició, a l'economia i al turisme. I quart, dur a terme l'acte oficial d'agermanament entre els dos municipis.
Gràcies. Judit, tens la paraula.
Bon vespre a tothom. Bé, doncs finalment des de l'any 2016 que es va començar aquesta iniciativa entre les dues viles, avui aprovarem aquest agermanament. Només afegir que agrair la tasca de l'Associació Medieval Sant Jordi per la seva implicació i la seva voluntat d'arribar fins aquí. També els regidors i regidores que han dut a terme durant aquests anys tota aquesta gestió. Aquest agermanament haguéssim volgut formalitzar-lo durant la festa de Sant Maties, per la Covid no ha estat possible, per tant ens emplaçarem a celebrar-lo com cal a les properes festes de Sant Maties l'any 2020. Posterior a l'aprovació d'aquest agermanament, doncs es crearà una comissió que ja us anirem informant degudament amb representants de Wesel i de Montblanc i mirarem de tirar endavant totes les iniciatives que siguin possibles per tal de fomentar la cultura, el turisme i l'arrelament, com diu el document.
Gràcies, Judit, per part dels grups.
Bé, com ja vaig dir l'altre dia, jo amb Holanda, tal com ho està tractant últimament, n'hi ha aigua. Però bueno, bé, dit això, que amb una, entre comilles. Bueno, crec que és interessant, no?, tota l'aportació cultural, combinació cohesió cultural que puguem tindre amb poblacions i més com aquesta, que bueno, s'uneix el tema de la llegenda medieval, és interessant, no? És interessant per nosaltres, és interessant per ells també, no? I crec que també hi havia un agermanament amb Montblanc, no? A França.
Bé, de moment...
Sí, em sembla que sí, he sentit algo i m'agradaria saber...
Hi ha un que també... és amb Montblanc d'Occitània, però sí, que està una mica congelat, eh?
Val, va, això volia preguntar, això va quedar congelat, ja no es continuarà...
És que, no sé, és que som unes viles, Montblanc d'Occitània i Montblanc de Catalunya, som... Nosaltres tenim 7.500 habitants, ells tenen 1.000 i escaig d'habitants, no sé, jo tant de bo reactivi, però tampoc hi ha cap senyal de l'altra banda de reactivar-se, però tant de bo ho reactivem, no?
Sí. Sí, no, per part nostra, evidentment, estem molt a favor de que aquest agermanament estiri endavant. Com s'ha dit, fa anys que l'Ajuntament i l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi té relacions amb Bessel i també amb altres festes, i creiem que és important. I sí, doncs, aquestes relacions entre municipis, on la cultura i les tradicions són una part important del seu dia a dia, i que això ens enriqueix a tots, tant a Bessel com a nosaltres. Si em permeteu un apunt personal, jo he tingut l'oportunitat també de visitar la Dragsteken a Bessel, he tingut l'ocasió doncs, de conèixer les persones que l'estan tirant endavant i hem tingut certa relació, i per tant ho veig a nivell personal, si em permeteu la referència, doncs tirar això endavant doncs, em sembla molt, molt bona pensada i evidentment hi votarem a favor.
Gràcies. Hi ha cap més comentari o podem passar a votació? Vots a favor? Aprovat per unanimitat de tots els regidors. Ara sí que passaríem al punt d'urgència que hem votat al començament, que és exactament, secretari, el títol.
La lectura del dictamen la farà l'interventora. Jo avanço que el punt d'urgència que s'ha introduït a l'inici per votació dels membres del ple a l'inici és l'autorització de l'operació d'endeutament a llarg termini del Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà.
El ple de l'Ajuntament de Montblanc, reunit a la sessió ordinària del dia 29 de gener del 2020, va acordar aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Montblanc per l'any 2020. L'acord d'aprovació provisional es va publicar al tauler de dictes de la Corporació i al BOP, durant el qual no s'han presentat reclamacions i ha esdevingut aprovat definitivament, d'acord amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província del 6 de març del 2020. El 8 de maig del 2020, el Consorci del Museu Comarcal ha rebut resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya de reassignació de pressupost dels ajuts destinats a l'aplicació de desenvolupament participatiu del LIDER en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. A l'empara de l'ordre 141/2018 d'1 d'agost, pel qual s'aproven les bases reguladores i la resolució 2085/2018 de 3 de setembre que els convoca, per la qual en l'annex 1 de la mateixa resol aprovar l'ajut al Consorci del Museu Comarcal Conca de Barberà per la finalitat del projecte de millora i reestructuració de l'àrea de visitants i accés al Museu Comarcal Conca de Barberà amb una despesa total de 73.251,39, una inversió aprovada de 60.538,34 i la subvenció total de 37.473,23, dels quals 21.359,74 es financien pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i 16.113,49 a través del FEDER. El termini màxim d'execució i justificació de les inversions aprovades és el 30 de setembre del 2020. No obstant, es podran concedir pròrrogues del termini per executar les actuacions de manera excepcional i per motius acreditats degudament. Per donar cobertura econòmica al finançament d'aquesta inversió per import de 73.251,39, s'ha previst la concertació d'un préstec a llarg termini. Aquest préstec finançarà la part de fons propis que ha de portar al Consorci. Aquí hi ha un error. Per l'import de 35.778,16 i de forma transitòria la inversió fins al cobrament de la subvenció de 37.473,23 €, moment en què s'amortitzarà la part corresponent del préstec i poder-la executar i hi ha la necessitat de concertar una operació de préstec a llarg termini. Considerant la resolució de presidència 13/2020 de 26 de maig del Consorci del Museu, l'acord de la Junta General del Consorci de data 8 de juny del 2020 i la resolució de presidència 17/2020 de data 10 de juny del Consorci del Museu, que ha aprovat, entre d'altres, concertar una operació de crèdit en la modalitat de préstec a llarg termini amb Banc Sabadell per finançar la inversió del projecte de millora i reestructuració de l'àrea de visitants i accés al Museu Comarcal Conca de Barberà i sotmetre el present acord a l'autorització del ple de l'Ajuntament, atesa la providència d'alcaldia, per la qual es sol·licita que s'emeti informe per part de Secretaria d'Intervenció per tal de sotmetre l'autorització de la concertació de l'operació de crèdit al ple de la corporació. Vist l'informe més pel secretari en data 10 de juny de 2020. Vist l'informe més per la interventora de l'Ajuntament de data 10 de juny del 2020, que informa favorablement a l'autorització per part del ple de la corporació a la concertació de l'operació de préstec. Els fonaments de dret. L'article 52.2 del text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals disposa que la concertació d'operacions de crèdit haurà d'acordar-se previ informe de la intervenció en el que s'analitzaran especialment la capacitat de l'entitat local per fer front en el temps i les obligacions d'aquelles que es derivin d'aquesta. Segon, la disposició final 31 de la llei 17/2012 de 27 d'abril de pressupostos generals de l'Estat pel 2013 estableix que les entitats locals i els seus organismes dependents que liquidin l'exercici immediatament anterior amb estalvi net positiu podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions quan el volum total del capital viu no excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats. Les entitats que tinguin un deute superior al 75% però inferior al 110% podran concertar operacions d'endeutament prèvia autorització de l'òrgan de tutela financera de la Generalitat i les entitats que presentin un estalvi net negatiu o el volum del deute viu sigui superior al 110% no podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions. D'acord amb l'article 48 bis del text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals, totes les operacions financeres que subscriguin als ens locals estan subjectes al principi de prudència financera. S'entén per prudència financera el conjunt de condicions que han de complir les operacions financeres per minimitzar el risc i el cost. La resolució de 4 de juliol del 2017 de la Secretaria General de Tresor i Política Financera defineix la prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals. El règim aplicable per les operacions a llarg termini destinades a finançament de nou projectes d'inversió previstos al pressupost 2020 està vigent la disposició final 31 de la Llei de Pressupostos de l'Estat del 2013. En relació al procediment, l'article 54 estableix que els organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents necessiten l'autorització prèvia del ple de la corporació i l'informe d'intervenció per la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. De conformitat amb el que disposa l'article 55 del text reforç de la llei d'hisendes locals i l'article 17 de l'ordre d'hisenda i administracions públiques 21/05/2012 de 1 d'octubre pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informacions previstes a la Llei Orgànica 2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, quan es concertin el crèdit, s'haurà de remetre a la Central de Riscos del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En conseqüència, es proposa al ple acordar. Primer, autoritzar el Consorci del Museu Comarcal Conca de Barberà a concertar una operació de crèdit per un import total de 73.251,39 € en la modalitat de préstec a llarg termini amb Banc Sabadell per finançar la inversió projecte de millora i reestructuració de l'àrea de visitants i l'accés del Museu Comarcal Conca de Barberà amb les següents condicions. Finançament a llarg termini, l'import a sol·licitar 73.251,39 €, termini de l'operació 8 anys, període de liquidació d'interessos i amortització trimestral, tipus d'interès Euríbor 3 mesos més 1,22%, carència no, condicions financeres per interès de demora anual, interès vigent més un 2%, comissió d'obertura un 0%, comissió d'estudi 0%, comissió d'amortització 0%, període de liquidació trimestral, període de revisió trimestral, intervenció de l'operació pel secretari de la Corporació Municipal i altres condicions, l'aval de l'Ajuntament de Montblanc, condicionat a l'autorització del Departament de Riscos i domiciliació de la part proporcional de participació a tributs de l'Estat. Les obligacions derivades d'aquesta operació de préstec estan garantides per l'import de 37.473,23 amb la subvenció de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el marc dels ajuts destinats al LIDER. I segon, es proposa autoritzar l'aval de l'Ajuntament de Montblanc al Consorci del Museu Comarcal Conca de Barberà per tal que pugui concertar el préstec de llarg termini en Banc Sabadell per un import total de 73.251,39 per finançar la inversió del projecte de millora i reestructuració de l'àrea de visitants i accés al Museu Comarcal Conca de Barberà. Tercer, comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre d'Economia i Finances 138/2007 de 27 d'abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals i a la central de riscos del Ministeri d'Hisenda de l'Estat.
Gràcies per part del regidor d'Hisenda, Cesc.
Bé, bon vespre a tots. Bàsicament ens trobem des del Consorci del Museu. L'any passat es va demanar un ajut líder per a la reforma de la planta baixa de l'edifici del Museu Comarcal. En aquell moment aquesta subvenció no va sortir, però tot i això, fruit de la reestructuració d'experiència que anava caient d'aquests ajuts, amb una reassignació extraordinària que s'ha fet ara just fa poques setmanes, s'ha aconseguit aquest ajut de 37.400 euros per fer aquesta inversió. Què ens obliga? Això ens obliga a anar a buscar l'altra part de la inversió. I com que el Consorci depèn de l'Ajuntament, aquesta recerca del finançament té que passar per aquest òrgan plenari, perquè al final sigui un organisme independent té que passar per aquesta casa. Què hem fet amb aquest sentit? Busquem un préstec de la totalitat de la despesa, dels 73.251 euros, pel qual n'amortitzarem la meitat quan el Departament de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Agricultura, liquida la subvenció del LIDER. Per tant, fem aquest sistema, si busquem el total de la despesa, fem 8 anys per complir totes les regles d'estabilitat pressupostària, en el qual n'amortitzarem la meitat. Esperem que aquell mateix any mateix, perquè el LIDER acostuma a pagar ràpid quan se certifica, i comptant que l'obra té que estar acabada, certificada i pagada a finals a mitjans d'octubre per anar bé, per poder entrar a la subvenció.
30 de setembre,
doncs, encara més. Hem hagut de ficar la directa per poder aconseguir anar ràpid en aquest sentit. Quan aconseguim, quan ens atorguin la subvenció, amortitzem la meitat del préstec i també el resto anirem pagant durant aquests 8 anys. Aquests serveis també, això ens serveix també per saber problemes de tresoreria. Com el Consorci del Museu sabreu que no té una tresoreria ampla, que diguem, hi ha encara menys ja després de tenir tancat uns quants mesos. Aconseguim el total de la tresoreria necessària per poder tindre pagada l'obra el 30 de setembre, poder cobrar la subvenció, amortitzar la meitat i l'altra meitat doncs, anirem pagant al llarg dels anys amb el suport de l'Ajuntament de Montblanc.
Gràcies, regidor d'Hisenda. Jo només voldria dir que ens hem trobat no amb aquest líder, amb també els que tenim en el sindicat, que ens tenen amb uns plaços d'execució que són molt justos, que a més si han hagut parades per el coronavirus no ens asseguren que d'aquí uns dies sortir que ens diguin que ho allarguem i que, clar, si no ho complim, doncs no cobrarem la part de la subvenció. Jo ja sé que és molt forçat, però és que és allò, o ho agafes o ho deixes. I quan hi ha possibilitats que les inversions estiguin un 50% finançades per part d'un PEC o un líder, doncs creiem que doncs, s'han de fer els esforços, fins i tot això que jo reconec que és molt forçat, li agraeixo molt a l'interventora perquè jo sé que aquests dies he anat a dormir molt tard preparant aquest expedient i que ho hem aconseguit allò, no tan sols depèn d'ella, també de les ofertes dels bancs i que arribin a l'hora, però que sé que més esforç que no hi ha posat la Lluïsa no es pot posar i t'ho agraeixo.
Bé, entenent també, tenim constància de la necessitat d'aquesta obra per part del museu. És interessant i a part el principal és que si no comencem l'obra perdrem la subvenció que en teoria ja la tenim a la butxaca. No? Per la nostra part creiem que, bueno, que és el que s'ha de fer i segurament, bueno, votarem a favor.
Gràcies per part de Junts per...
Sí, mentre s'anava fent la lectura del dictamen hem pogut anar veient algunes qüestions que per qüestions tècniques se'ns escapen, voldríem demanar si ens podeu fer uns aclariments. Al començament, el primer paràgraf parla de l'aprovació de la relació de plantilla. No entenem la relació d'això amb un endeutament. Després també, més endavant, el quadre econòmic, per dir-ho d'alguna manera, el resum, parla d'una despesa de 73.000 i una inversió aprovada de 60.000. Per quina és la diferència entre aquestes xifres? Després, una qüestió tècnica, potser suposo, no es pot fer de cap altra manera, però si en lloc d'anar a endeutament es podria fer una aportació extraordinària de l'Ajuntament cap al pressupost del Consorci amb una modificació de pressupost, no ho sé, són dubtes tècnics que no coneixem i per això ho preguntem. Després també clar, hi ha un projecte que entenem que és necessari, evidentment, fer les millores al museu per a que doncs, tingui més viabilitat i que hi hagi l'àrea de visitants amb millor condició d'accés, però tampoc si coneixem una mica el projecte molt per sobre per entendre's, perquè la companya regidora Raquel està en representació nostra al Consorci, la reunió de dilluns es va explicar, però tampoc coneixem a fons, com tampoc tenim massa informació sobre els informes que s'han emès per a poder tirar aquest expedient endavant per part de secretaria i per part d'intervenció. I a banda de tot això, nosaltres ja hem votat a favor, evidentment, d'incloure aquest punt a l'ordre del dia per urgència, perquè entenem que és necessari i, evidentment, no s'ha de deixar perdre la subvenció, però tenim aquests dubtes i no sé si ens ho podeu aclarir.
Davant, interventora.
Bé, de nou agraeixo les paraules de l'alcalde, de nou demano disculpes per la demora del punt i també dir que hem fet tot el possible perquè entrés i així podem garantir l'execució d'aquestes obres que són importants. Pel que fa als antecedents i parlem de l'aprovació del pressupost és perquè l'article 52 de la Llei d'Hisendes estableix com a obligatori per concertar operacions de préstec a llarg termini que estigui el pressupost vigent aprovat, per això sí que en antecedents. L'import dels 73.000 diferenciats dels 60 és la diferència és que la base elegible per la subvenció no consideren elegible l'IVA, llavors està exclòs com a despesa elegible. El total del cost cal que sapigueu que inclou a part de les obres els honoraris de la redacció de projecte i de direcció de les obres. El 73.000 està tot inclòs. I pel que fa a la solució del préstec per la manca de la tresoreria i no l'aportació extraordinària, que de ben segur que si l'alcalde hagués pogut fos la primera solució més ràpida i la que hagués fet, no és possible perquè la disposició addicional novena de la llei reguladora de les bases del règim local estableix que quan hi ha un pla econòmic financer vigent l'entitat no pot fer aportacions extraordinàries als seus ens dependents mentre sigui vigent. Pel que fa al contingut del projecte, suposo que l'alcalde o la regidora te podran explicar més bé de què va.
No, vull dir, és un projecte que està a la secretaria de l'Ajuntament, que es va fer l'aprovació inicial, que hi va haver el seu període de delegacions, vull dir que no sé si l'heu revisat, però vull dir que és un projecte que ha estat a disposició d'exposició pública i revisió. I torno a dir, és un projecte que l'hem entrat amb calçador, perquè cada cosa que volíem solucionar d'una manera, doncs hi havia l'informe d'intervenció que ens deia així no podem de l'altra manera, i és un projecte allò in extremis, que es diu, però procurarem en aquest i amb tots els líders i amb tots els PECs i amb tots els representants culturals doncs que si ens els otorguen no, doncs fet l'esforç màxim per poder accedir a totes les subvencions.
Sí, sí, evidentment, si hi ha un ajut no es pot deixar perdre, perquè al final són unes millores que acaben repercutint a un equipament públic. En el que dèiem, en altra ocasió potser haurem de reflexionar sobre un museu, en grans àmbits i fer un debat cap on ha d'anar, però nosaltres no ens oposarem i per tant votarem a favor de tirar això endavant. Gràcies.
Hi ha cap més intervenció? Podem passar a la votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Bé, abans de passar a les mocions, jo volia donar compte de dos temes que crec que són importants i que ja vaig donar compte, sobretot del primer que tractarem, a la comissió informativa, que és el tema de Baràlia, i que doncs, la resolució de la comissió econòmica jurídica assessora de la Generalitat no ens ha donat la raó, ens ha desestimat, i ho dic amb tota la claretat, això aquí és una qüestió important, són 700.000 euros i escaig i 800.000 i pico euros, bastant pico, que són uns 100.000 euros d'interessos que ens aplicaran. Si vol, secretari, dona una xifra.
No, ho dic perquè just avui ens han quantificat els interessos des de la interposició, diguem-ne, de la reclamació. El principal, com deia l'alcalde, són 782.093, que era l'objecte de la reclamació inicial, i els interessos des d'aquella data fins a data d'avui són 105.207,46, el que fa un total de 887.300,48. Aquí encara s'han de quantificar i liquidar les costes. Les costes.
Bueno, però les costes no les ha de quantificar la comissió jurídica.
No. Que al final encara falta quantificar les costes.
No
es tenen en compte aquí les costes encara.
Ja sóc conscient que això és una qüestió molt important per l'Ajuntament de Montblanc dintre del nostre pressupost, que diríem que seria un 10% d'un pressupost ordinari. Això aquí també ens condicionarà les finances dels pròxims anys. També és cert que en la situació actual estem amb un deute molt baix i que podrem demanar un préstec. La situació que jo prevec és que si tenim que pagar més interessos per aplaçaments que no que demanem un préstec i que ho paguem i liquidem la qüestió, perquè el cert és que això d'aquí avui dia ja no té més recorregut, no podem recórrer en absolut. Dic que aquesta sobretot és una qüestió que tots som conscients del que en aquesta legislatura i en l'anterior van votar cada un dels grups, amb certs matisos, cada un, a pesar del vot que va emetre, va en les argumentacions, va fer els seus matisos, i que la principal responsabilitat és del grup municipal d'agrupament catalanista, i la principal responsabilitat és meva com a alcalde. No vull obviar cap de les responsabilitats. També dic que si tornéssim a la situació, jo ho tornaria a fer. Perquè acatant les resolucions judicials, que són d'obligat acatament, jo crec que la raó està en l'Ajuntament de Montblanc. Que no serveix de res tindre la raó, ho reconec. Però jo crec que hi ha un component que és la imbricació social i territorial de les empreses, i crec que l'exemple de Veralia Espanya no és un exemple massa correcte, al meu entendre, que nosaltres en aquesta empresa li vam fer des de l'inici, no diré però favors, però sí uns tractes molt avantatjosos, ja sigui el primer ajuntament doncs, que va proporcionar o va gestionar l'obtenció de terreny o l'arribada del gas o de l'electricitat o del que es fes pagant la Generalitat al pont, que aquesta empresa s'havia compromès el 1998 en la seva instal·lació a instal·lar un filtre electromagnètic per complir amb l'emissió de partícules, que per les circumstàncies que siguin, i crec doncs, que potser no eren voluntat de l'empresa, sinó que doncs, era producte de que va fallir l'empresa que li tenia que posar l'electrofiltre, i això li vam donar diverses pròrrogues el 2010 a l'Ajuntament perquè se li acabava la llicència d'activitat i si no posava l'electrofiltre tenien que parar. I també crec que l'Ajuntament de Montblanc, que presidia en aquell temps, vam ser ingenus perquè podíem haver dit, escolti, si volen una pròrroga tenen que firmar que tot aquell conveni queda anul·lat. No va ser així, i assumeixo tota la meva responsabilitat. Dit això, doncs, que ja hem dit que a través del secretari, que és com correspon, que els abogats d'una part i de l'altra es posin d'acord per veure com se té que liquidar aquest pagament i que doncs, si ens tenen que aplicar interessos o crèdit oficial, doncs com que el crèdit real que ens donaran és 1% i el crèdit oficial és el 5%, que jo crec que serà millor doncs, acudir a la contractació d'un crèdit per pagar i matar aquesta qüestió de cop. Però torno a dir que jo si tingués que començar ara tornaria a començar i que bueno, espero que també s'ho repensi bé d'àlia. Jo crec que aquí el que està beligerant, el que ens ha fet el contenciós ha sigut Veràlia, nosaltres només ens hem defensat. I que, ja dic aquí, tots això ho van votar per unanimitat, però també reconec que hi van haver matisos en les explicacions de vot, i igual que jo dic que, doncs, ja ho veurem, la vida és molt llarga i espero que tampoc Veràlia tingui aquesta actitud tan beligerant com ha tingut fins al moment, que doncs, entenc que els grups davant d'aquesta qüestió doncs, vulgueu fer qualsevol doncs, manifestació de rebuig a la meva posició. Donarem la paraula doncs als grups. Juanma.
Seria des de que vam formular, vam aprovar, vam presentar des de l'any a la comissió o tot abans?
No, no, des de que es va iniciar el procediment, l'any 16.
No, aquest retras, aquest pla de portar a la comissió, no ha repercutit...
Ells l'any 16, quan interposen el recurs, diguem-ne, demanen el principal. El principal són 782.000. Des del moment que es va iniciar fins a data d'avui, s'han generat aquests 105.000 euros d'interessos legals.
Fins a la data d'avui?
Fins a la data d'avui, sí. Fins a la data, en concret, data d'ahir, que van interposar un escrit en el jutjat de Tarragona, en el qual sí, sol·liciten que, i per això he tingut notícia, sol·liciten compensar el primer fraccionament de l'IBI del 2020 a compte del deute que tenim amb ells. És a dir, aquesta és una sol·licitud que va entrar
ahir al jutjat. Aleshores el jutjat ha de dir, i els nostres advocats pues, també dir. Però d'entrada aquest escrit és d'ahir i diu clarament que aquests 105.000 són a data d'ahir.
És a dir, que des del setembre que va ser, o el desembre que vam aprovar jo i vam passar a la comissió,
s'han generat temps, alguns interessos.
Generat. Sí. Això és una pregunta que jo vaig fer aquí i se me va dir que en teoria quedava paralitzat. Vull deixar clar, no?
S'han generat més interessos sí. que aquests que t'han comunicat o no? Jo entenc,
no, aquests són fins a data d'avui, però des de que es va iniciar la revisió d'ofici, evidentment, han continuat, perquè no s'ha pagat. Si tu no pagues el deute, aquests interessos es van generant fins al moment del pagament.
No ho sé. Això és el que vaig preguntar aquell dia, dic, no, quan demanem això queda paralitzat aquest temps. Clar, això ha suposat que és el que jo no volia, no? Augmentar més la quantitat. Clar, això parlem d'una quantitat important per un Montblanc, i aquí s'han de sumar més coses, aquí s'han de sumar les costes, que són poca cosa, potser 500.000 euros, però a més, després de la segona part, segurament que els seus advocats reclamaran el seu import, el cost que ha tingut per la part d'advocats. Se fa normalment quan s'ha perd o s'ha guanyat un judici. No?
Són les costes.
Són les costes, però no les costes judicials, sinó les costes pròpies del contrari, no? Que això s'ha de sumar també.
Això és així, anirem... són les costes judicials.
Són totes. I clar, quan jo contracto un advocat i perdo, doncs l'import és mínim, però quan jo guanyo, l'advocat tira endavant. I això i és un import que... Aquí estem parlant que s'anirien quasi el 1 milió d'euros. I són diners. Jo crec que, Pep, jo encara tinc dudes de tot això. Jo considero que un ajuntament, quan entra, ara mateix hem parlat d'aquests 8 anys d'un crèdit que farem, no? Jo espero que aquest crèdit paguin 3. Jo no vull, no m'agrada deixar res pel que ve al darrere, no? Però si queda alguna cosa, s'ha de complir el que aquest ajuntament. Ho vaig dir l'altre dia i ho sigo pensant, no? És a dir, jo crec que aquest ajuntament tenia que haver pagat, no aquest, el 2000 o en Matrà, o el, continuant la seva obligació, el que s'ha firmat, no? Perquè això també ho vaig dir l'altre dia, això implica que si jo sóc una empresa que me vull instal·lar al terme Valls, Conca Barberà, hòstia, m'ho poses molt bé per vindre amb un blanc, Pep, però és que no me'n fio de tu. M'entens? Això corre com la pólvora. I això és mala imatge per l'Ajuntament de Montblanc. A mi em sembla, ho vaig dir antes, i ho torno a dir ara, no? Els motius per què no es va pagar, encara no ho sé. Ho vaig preguntar l'altra vegada i continuo preguntant-lo. No sé per què l'Ajuntament no va complir amb aquest obligació que teníem, perquè de fet s'ha demostrat que és una obligació, no? Com no l'entenc, no sé si me puc imaginar moltes coses, no em vull imaginar ninguna, no? M'agradaria que algú me digués això no s'ha pagat perquè han fet això o per l'altre, o una justificació bona, no? Això no ho tinc, encara no ho tinc. A veure, jo crec que quan una empresa dona o tira endavant un procés com aquest ha de tindre molt clar, ha de tenir molt segur, no? Que l'altra part no ha complit. La comissió jurídica assessora, jo dudava mucho, aquell dia dudé mucho i te lo dije, és que és la comissió jurídica de la Generalitat. Jo crec que ha pecat molt, molt, per la meva part jo me l'he llegit. N'hi ha un paràgraf al final que vam comentar l'altre dia, que bé, dir que l'Ajuntament sembla que perquè ha passat 22 anys ha actuat amb mala fe també és una mica... Jo no tornaria a portar aquí un altre procés. No m'ha agradat això que han posat a coletilla al final, no? Podria dir més coses, de moment dic això i després si em dones la paraula tornaré a agafar-la, no? Ara dono pas als altres grups i...
D'acord. Per part sí. de Junts per Montblanc.
Per part nostra, lamentar que les coses hagin anat així, que ens afrontem a haver de fer un pagament de tot voltant d'un 1 milió d'euros, però bé, la resolució és aquesta i, per tant, és el que ens tocarà fer. Nosaltres, durant les vegades que ha anat sortint aquest tema al ple, hem anat demanant poder accedir a poder tenir una reunió amb els advocats que portaven la defensa, per poder entendre una mica millor la complexitat d'aquests casos. Per diferents motius no s'ha pogut produir. però creiem que ara és el que hi ha. Per tant, de poc servirà fer-ne batalla política, vull dir, ho tenim sobre la taula, doncs mirem de resoldre-ho, una mica la línia que comentava el company del grup del PSC, de mirem de resoldre-ho el més aviat possible i no deixem herències els que vinguin al darrere, i seguirem doncs, una mica demanant també, doncs, tenim el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, que l'hem pogut llegir i coincideixo amb el secretari, amb l'exactitud i la precisió que detalla aquesta resolució, i seguirem veient com acaba, doncs, des de què ens demanen a nivell de costos, com ho assumirem, com repercutirà això sobre les finances de l'Ajuntament i els projectes que hauran de quedar ajornats. Sabem que és un tema que ve molt lluny, que ha tingut tot un recorregut complicat i que ha vingut una sèrie d'accions per part de l'empresa i també per part de l'Ajuntament, i poca cosa més, ja dic que tampoc crec que entreguem res de fer política partidista en un tema que estem així, doncs mirem de solucionar-ho. Lamentar que ara ens trobem doncs, això amb 1 milió d'euros a pagar, però bé, les sentències judicials són les que hi ha, per tant res més a dir.
Bé, jo ja he fet i he assumit tota la responsabilitat en absolut, vull dir, he dit i ho torno a dir, que jo tornaria a fer perquè considero que Veralia no està complint el que és la implantació social d'una empresa. Tot no és que guanyin diners, que aquesta multinacional no guanya molts. També dic que la vida és molt llarga, que és una empresa que la incidència en els llocs de treball aquí a Montblanc, ho hem comentat diverses vegades aquí en l'Ajuntament, és pràcticament nul·la. Jo demano, si algú qui sap, 10 persones de Montblanc que estiguin en nom mínim de Veralia, que em sembla que ningú m'ho podrà dir perquè no hi arriben, que ens hem trobat aquí en situacions que quan el ple de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat coses, una vegada des del públic ens ha anat filmant amb un telèfon mòbil. Jo no faré l'exercici de dir què va votar cada un en aquesta legislatura respecte a allò. Ja he dit que cada un va votar el que va votar, però que tots els discursos van ser molt matitzats, i que la responsabilitat principal està en el grup nostre i està en la meva persona. També vull dir per les herències que un se troba i un deix. Jo vull recordar que en el 2007, quan jo entro a l'Ajuntament de Montblanc, tinc una herència d'un deute de 10 milions d'euros. I que en aquest moment, jo crec que en aquest moment, ja el deute a llarg plaç de l'Ajuntament de Montblanc és d'un milió d'euros i que espero que a final de legislatura el tinguem a zero. Vull dir, i a la vida i en una etapa tan llarga com la meva en un ajuntament, de segur que hi ha coses que els he fet bé, hi ha coses que els he fet mitjanament bé, hi ha coses que he fet malament, hi ha coses que he tingut molta sort i hi ha coses doncs, que la sort ha estat adversa, no ho reconec, i aquest és un dels tràngols difícils que sobre la meva alcaldia pesen. Vull dir, em dol tant com qualsevol de vosaltres aquesta sentència. Però és així, si la tinc que encarar i la tinc que assumir i tinc que assumir la responsabilitat principal, que és el que faig en aquest moment. Davant, Cisco.
Bé, jo el que volia refermar una miqueta el suport del que és el grup d'agrupament catalanista de Montblanc, no tan sols d'aquesta legislatura, sinó de legislatures anteriors, perquè sí que és cert que aquesta era una aposta complicada, era una aposta difícil, era una aposta arriscada. No? Però jo volia argumentar una miqueta que l'agrupament catalanista i el seu alcalde al capdavant no és enemic de Veralia Montblanc, i ho hem demostrat amb escreix en moltes oportunitats. Hem tingut convenis de col·laboració per temes de telecomunicacions, hem tingut convenis de col·laboració, abans ho deia, per altres temes de llicències d'obres, etcètera, etcètera. La legislatura passada, fins i tot Veralia Espany va ser un dels que més va col·laborar i més es va volcar en que des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà poguéssim implantar la tan anhelada FP dual administrativa, el primer cicle de l'FP dual de l'electromecànica. I s'hi vàrem volcar i vàrem tenir realment una molt bona col·laboració, i realment les trobades que hem tingut i els encontres que hem tingut amb Veralia Montblanc, doncs han estat francament fructífers, llevat del que comentava l'alcalde. Va presentar-se aquí un directiu portuguès amb unes males formes i unes males maneres que jo ni en la meva vida laboral ni en la meva vida política dintre l'Ajuntament de Montblanc jo no ho he vist mai. Jo no he vist mai la manera que ens va tractar aquell senyor. Montblanc té un 59% del PIB concentrat en el teixit industrial, i som industrials, i aquesta és la nostra idiosincràsia, i crec que ningú renuncia a això, i crec que és el nostre model. De fet, hem parlat del fòrum empresarial de Montblanc, que estem intentant de vestir, i crec que en Veralia Montblanc doncs, hi hem de teixir ponts en aquest sentit com perquè participin de tot això, no? Però clar, dit això, el grup Saint-Gobain no és la botigueta del racó. El grup Saint-Gobain és un grup que cotitza en borsa. L'última cotització, si no m'erro, és de 31,51 euros i té un volum de capitalització de 17.000 milions d'euros, no és Cala Candelària, precisament. Ho dic per situar una miqueta per què hem actuat d'aquesta manera, tot i reconèixer que la sentència és la sentència i doncs s'haurà d'acatar i s'haurà de fer front, no? Però en el seu dia, i va ser molt debatut, no va ser un cop calent ni de bon tros de decidir de tirar cap aquí, no? Però el seu dia sí que vàrem raonar-ho moltíssim. I jo crec que responc a la teva pregunta, crec que ho vam fer i ens hi vam llançar per justícia tributària, per una qüestió de justícia tributària. Veralia Montblanc és l'única empresa que no paga, l'única empresa del teixit industrial de Montblanc que no paga cap tribut a l'Ajuntament de Montblanc. Hi ha un conveni, d'acord, però qui paga? Tothom. És que paga tothom. El grup Verd paga, la Simó paga, la Cadem paga, qualsevol tallaret de qualsevol lloc paga. La Cala Candelària, i perdoneu per haver-la utilitzat, no, senzillament ho dic perquè està aquí al costat, està aquí al darrere, doncs també paga els seus tributs. Cadascun de nosaltres paguem els IBIs, paguem els, tot qualsevol ciutadà de Montblanc fa front a totes aquestes despeses i contribueix. I hi ha una certa justícia tributària equitativa que tots contribuïm una miqueta a fer Montblanc gran, no? Nosaltres, clar, vàrem entendre que en el seu moment, donat les explicacions que ha fet l'alcalde, hi havia uns certs incompliments d'aquest conveni. Hi havia uns certs incompliments, potser el més flagrant era el tema dels filtres. Jo encara avui ho poso en dubte, que aquests filtres funcionin degudament. Si més no, doncs mirarem d'estar-hi amatents. Però, és clar, és que el repartiment de riquesa que ha fet Veralia Montblanc en el que seria el municipi és molt escassa. I realment els esforços que es varen fer van ser molt, molt importants. Només el pont que creua per damunt de la Nacional 240 va costar moltíssims diners, no? Per tant, insisteixo que va ser una empresa que va tenir molts incentius, que d'acord, que varen ser l'esquep a la seva implantació, però, ostres, jo crec que també Veralia Montblanc podia haver tractat aquest tema amb molta més sensibilitat que la que ho ha fet, no? I reiterar que tots els diferents grups municipals que han anat passant durant aquests anys que ha durat aquest litigi sempre han estat d'acord en aquesta defensa, amb matisos, segur, però sempre han estat d'acord. I nosaltres creiem, i jo també, i ara ja parlo també a títol individual, que si s'hagués de tornar a repetir aquest episodi, ho tornaríem a intentar, ho tornaríem a fer. Ho tornaríem a fer per aquesta qüestió de justícia tributària, que jo crec que val la pena que la gent de Montblanc sàpiga que sí, que l'Ajuntament de Montblanc doncs, ha perdut aquest litigi i que haurà de fer front a aquestes despeses. Però, ostres, és que aquesta empresa no paga ni un cèntim, no paga ni un cèntim a les arques municipals, ni deix, i deix una escassa riquesa a el que seria, a el que seria el municipi, no el municipi, a la Conca de Barberà, perquè el Pep parlava de si coneixem 10 persones d'aquí de Montblanc. Jo ho faig una miqueta més extensiu, de la Conca, ja fem conquisme. No hi ha 10 persones de la Conca que estiguin treballant a Verali Montblanc. Per tant, jo crec que era un tema, si més no, èticament defensable. I vull solemnitzar aquesta qüestió de la justícia tributària perquè aquí tots hem de contribuir.
Gràcies, Francesc. Ya que me esperaba la endavan.
Espero que ahora estén pagando. Esto se acabó el 2009. Espero que ahora estén pagando el 100% de lo que les toca. Creo que no hay ningún convenio más, ¿no? Especial, ni no hay nada más. Están pagando lo que les toca, ¿cierto?
Sí, em referia a la durada del conveni.
Coneixo una persona només que treballa allí. Aquest és un tema que jo ja he tractat i m'he queixat de que quan se va fer no se va fer el correcte. L'altre dia estàvem parlant allí, ho vaig repetir. Jo crec que quan se fa un pacte així s'ha de fer un pacte condicionat a que un tant per cent, i si pot ser elevat millor, sigui del poble, que és el poble que al final posarà calés per a la implantació, subvencionarà. Amb aquest estic totalment d'acord, no se va fer com se tenia que fer, a lo millor va ser falta d'experiència, no ho sé, tampoc entrarem aquí, no? El tema de los filtros, jo los filtros tampoc estic d'acord, jo considero, igual que nos ha passat ara una mica amb el projecte aquell de les Lleres, que a vegades les coses s'han de fer com marca la llei. Amb això ho vam parlar també. Si marca la llei que s'han de ficar uns filtres, s'ha de tenir uns paràmetres mediambientals, que us compleix per a rajataula. No permito res i no s'ha de permetre res. Si s'ha de posar una caseta d'inspecció mediambiental davant, la posem. Amb això estic totalment d'acord. Si ho volen així, pues ho tindran així també. Dintre de la legalitat i dintre de la llei. No? O sigui, no fa falta fer favors a qui no te'ls fa tampoc a tu. I ara, bueno, jo estic en una situació, jo considero que avui has dit l'altre dia, o vas dir també, no? Que assumeixes la responsabilitat. Quan hi ha una assemblea sindical, que treballeu, ho sabeu, no? Reuneixes allí a la part del sindicat i sempre molts pensem, hòstia, això és per anar a la huelga. I mai ho diem, o ho diu tothom, però sempre surt un de l'última fila, que ningú s'espera, diu, a la huelga. Jo avui em sento aquí el mateix. Jo soc d'oposició, he dit moltes vegades, però soc molt petit. Sol, no tinc ningú més. Llavors jo avui, aquí hi ha un grup d'oposició, jo m'esperava alguna mica de claritat, t'ho dic sincerament, una mica de pressió, potser que tingués un punt de vista diferent al meu. No? Jo he sentit el Pep Andreu, vaig sentir l'altre dia, que assumeix la responsabilitat. Jo em pregunto, o te pregunto, quina responsabilitat? T'has equivocat? Responsabilitat política? Responsabilitat econòmica? No sé què vols dir. Sento, però t'ho tinc que preguntar. Quina responsabilitat assumeixes? No t'he dit la que tingues que assumir. Pregunto.
No, jo te contestaré. Jo assumeixo la responsabilitat de parlar clar i claríssimament i reflectir com ha anat en el poble de Montblanc. Quan dius que m'he equivocat, jo t'he dit que jo sóc el principal però això també podria dir que agafant les actes de tres plens de l'Ajuntament te podria dir ens hem equivocat. No t'ho dic. Què vols que em someti? Amb una moció de confiança? No, Juanma, ara tinc la paraula jo, home, ja et deixaré parlar tant com vulguis. Jo quan he convingut m'hi sotmès amb una moció de confiança. Jo entenc que tu per aquest punt voldries que jo em sometés amb una moció de confiança. Jo sí, mai crec que no tinc la confiança de tots els regidors, faré igual com vaig fer el 2009, que em vaig sometre amb una moció de confiança. Però jo en aquest moment, i m'ho ha manifestat el portaveu del meu grup, i us he sentit a tots, i accepto que l'absoluta responsabilitat és la meva, i no vull cargar en la decisió perquè jo m'he llegit les actes. I jo dic, i ho torno a repetir, que el vot que es va fer, cada un ho va condicionar i ho va matitzar molt. Però, com tu comprendràs, si jo tinc el suport majoritari del meu grup i de la majoria de l'Ajuntament de Montblanc, jo aquí què vols que et digui? Que presentaré la dimissió? Doncs no. Doncs no.
Jo em sento l'obligació de preguntar, crec que se diria que haver preguntat
i
avui
i
t'ho faig.
I dic que si jo crec i veig i observo que no tinc el suport de la majoria dels 13 regidors de l'Ajuntament, jo no tindré cap inconvenient de presentar-me amb una moció de confiança com ja vaig fer el 2009. També sóc claríssim. Val, jo te tenia que respondre, Juanma. Val. Vols que més intervenció? Vols que més intervenció? Hi ha cap més intervenció? Passo a informar sobre el següent punt. El divendres de... al migdia ens van informar de que la zona de la Serra de les Guixeres, tocant entre l'Illa i la Riba, a dalt de tot de la carena, hi ha per part de la Generalitat la pretensió d'instal·lar un parc de dos molins eòlics, però dos molins de 5 megawatts, que no són aquests molins de 40 metres d'alçada de columna, sinó que són molins de 100 metres d'alçada. Jo vaig quedar una mica estorat per aquest tema i el primer que vaig fer va ser el dissabte, 24 hores després de sapigueu, pujar a l'Illa a veure si em feia una mica d'emoció d'allà on anirien instal·lats aquests molins i l'impacte que tindrien, i vaig parlar i vaig estar amb l'alcaldessa Pedània, amb la Glòria, amb l'alcaldessa de l'Illa, i li vaig dir, mira, hi ha això, què tenim que fer? I el cert és que vèiem que hi ha, doncs, així, a cor obert ara la construcció de l'autovia i dius, bueno, si això ja és un impacte mediambiental molt fort, perquè ara quan veus la dimensió sobre el terreny, sobre els plànols, dius, ostres, això és una cosa forta, però bueno, ara només ens faltarà això, no? A partir d'aquí hem buscat més informació. Sí que hi ha una qüestió, que és que l'any 98, quan se va fer el Pla General de Montblanc, doncs tota la part de la serra de Miramar, des de Barberà fins a la carretera del Coll de l'Illa, es va atacar amb xarxa Natura 2000. I no sé per què, i ja suposo que ja va fer molt aquell ajuntament en el seu moment, estic parlant de l'any 98, fa 22 anys,
de posar en aquesta zona de plena feta doncs, xarxa natura, no sé per què no es va posar des de... Perdó. No sé per què no es va posar des de l'illa fins a la riba. Llavors, jo crec que davant d'això i davant també d'una amenaça que tenim de parcs fotovoltaics, jo vull manifestar que estàvem treballant en un parc petit fotovoltaic de 30 hectàrees en els terrenys de Cimalsa, juntament amb Cimalsa, però que ara ens hem trobat que s'ha donat connexió amb la subestació de Montblanc, amb la primera i amb les altres dues de l'Espluga, i tenim peticions aquí per parcs fotovoltaics, que de moment no els atenem perquè encara estem amb el tema fotovoltaic, però us ho dic, i no exagero, tenim com a 10 peticions de 10 empreses que volen fer 400 hectàrees cada empresa. Que això aquí vol dir que tot el terme de Montblanc, però tot el terme de Montblanc, quedaria emplacat de plaques fotovoltaiques. Vull dir, és que no és que no poguéssim tindre vinya, és que no ens quedaria ni per fer l'hortet. Vull dir que, home, això aquí és una exageració, i aquesta situació no tan sols és d'aquí Montblanc, sinó que és de l'Espluga, que és de Pira, que és de Barberà, que és de Sarral, i jo crec que tindrem que buscar alguna arma per protegir-nos, perquè si donem aquí de dir, bueno, doncs farem una cosa petita, perquè jo crec que tindríem que fer coses d'energies renovables, de dir, farem això de 30 hectàrees i llavors ens vindran i diran perquè, i si aquesta li dones, per què no m'ho dones a mi? Vull dir, jo crec que ens tindrem que emplaçar en els pròxims dies, i segurament farem un ple extraordinari abans del ple de juliol per mirar d'implantar la xarxa Natura en aquest tros de la Serra de les Guixeres, i també de mirar d'aprovar alguna ordenança de parcs fotovoltaics, perquè és que si no això és que serà bueno, una cosa mai vista. Demà hi ha una reunió que m'han convidat a participar-hi, una reunió per Skype que m'han convidat i que hi participaré, que serà una reunió amb les quatre comarques, em sembla que és Anoia, Segrià, la Segarra i la Conca de Barberà, que és allà on hem previst fer la gran ampliació, això de que tenim que ser un cupo del 30 o 40% d'energia renovable per l'any 2030, però resulta que només ho paguem les comarques del sud, que de dalt a l'Empordà i a Collserola i a Girona i tot això, doncs allà no es pot posar, no? I no ho sé, jo vull dir, parlarem en els pròxims dies a veure com tenim que reaccionar sobre això, perquè tenim que reaccionar d'una manera immediata. Entenc? Sí, sí.
Sí, totalment d'acord, i bueno, crec que és un tema que s'ha de mirar. Un molí de 100 metres d'alçada, just a un, amb un timpró, just al damunt de la sortida del túnel, això fa soroll. Tinc un amic que té amb un poblet aquí, ho té a 50 metres i és petit, i fa soroll per la nit, això no s'ha de permetre. I els camps solars tampoc, s'ha de dir de mesura amb això. No pot ser que aquí s'hi tingui que ficar tot d'ahir. Això s'ha de controlar i s'ha d'estar molt al tanto. No s'ha de permetre.
D'acord. Davant.
Però per mostra també, evidentment, tenim interès en conèixer més a fons el projecte i mirar quines possibilitats tenim per blindar-nos. Si no vaig errat, perquè és una qüestió tècnica, diria que en el moment que hi ha la proposta sobre la taula d'una implantació, no sé si eòlica i fotovoltaica, només afecta l'eòlica, a nivell urbanístic, i ho vull dir amb tota la precaució del món per no equivocar-me, però crec que s'agafa com a referència 6 mesos anteriors la qualificació que té en aquell moment aquell sòl. Crec que és això, d'alguna manera per evitar doncs, operacions com la que crec que hauríem de fer, doncs, blindar aquell espai perquè no es pugui fer. Per això crec que serà complicat, que haurem de mirar, de treballar molt per defensar doncs, que aquestes implantacions eòliques i fotovoltaiques massives doncs, no s'arriben a produir, perquè coincideixo perfectament amb l'alcalde que a les nostres comarques ja en tenim prou d'elements de generació d'energia entre centrals nuclears, parcs eòlics i d'altres.
D'acord, aquest debat el portarem més endavant i també volia informar d'una altra sentència que també hi ha hagut, aquesta l'hem guanyat, que és que en el 2006 es va fer la desviació de la línia elèctrica de 220.000 volts, perdó, per mirar de poder construir la Mahle 2. Aquesta desviació es va fer amb 2 empreses que també tenen el seu origen i l'implantació en la compra de terrenys aquí a Montblanc, amb Veralia, en el que en aquell moment era Saint-Gobain, que era a la Ingenieria i Remoico. I es va firmar per part de l'Ajuntament un conveni en què es desviaria i que després se'n faria una permuta amb una altra finca que teníem allà conjunta amb aquestes de Remoico i Ala de l'Ajuntament, que era producte del 10% del pla de pla parcial número 14. Com sigui que a la enginyeria va fer concurs de creadors, els vam requerir aquí perquè féssim la permuta, i com que a la enginyeria havia desaparegut, que era doncs un jutjat número 13 de Madrid, no hi va haver manera de fer la permuta. Després això d'aquí ho va agafar, ho va comprar amb subhasta una persona, i enterat de que hi havia aquest acord, intentava de fer valdre el conveni que deia que si no es feia la permuta per causes de l'Ajuntament, tindríem que pagar 1.700.000 euros. Vam anar a Madrid i doncs aquest cop la sentència del tribunal ha estat favorable a l'Ajuntament i ha dit que si no es va fer la permuta no va ser per causa de l'Ajuntament ni de la Comissió Territorial d'Urbanisme, sinó que va ser per la impossibilitat de fer-ho, i ens exonora de pagar res i de fer la permuta, ja que no es va poder fer en aquell moment. Vull dir que hi ha cops que les coses surten bé i n'hi ha que surten malament. Però no vull treure la importància que té la sentència que han tingut respecte a Veralia. I ara passaríem als 2 últims punts de l'ordre del dia, que són 2 mocions, que és el punt número 8, que és moció per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per la prevenció d'incendis forestals. Hi ha cap disposició, podem passar a llegir-la. Passem a la lectura, Santi, de la moció.
Bé, bona nit a totes i a tots. Primer de tot, com a regidor de Sanitat, estic molt content de retrobar-nos. Sobretot amb el públic, amb la premsa, perquè amb els companys regidors doncs, ens han anat veient, i que sigui a través de tele, però ens han anat veient, però amb altres, de veritat, que ens trobàvem a faltar. Avui portem 94 dies sense haver fet cap ple aquí a la sala de plens. Moció per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per a la prevenció d'incendis forestals. Des de fa diverses dècades, el nostre territori a l'estiu està vigilat per guaites forestals, que avisen en cas d'observar una columna de fum. Les funcions que realitza el personal de guaita són bàsiques per detectar ràpidament aquestes columnes de fum, localitzar-les degudament al territori i comunicar-les a la sala de controls per a preparar l'operatiu amb el cos de bombers. Des de l'Ajuntament constatem i reconeixem la utilitat del servei prestat i som conscients dels focs que han arribat a detectar, avisar i evitar que es propaguessin i es fessin grans. Contràriament, pel que hem sabut pels mitjans de comunicació, la Direcció General de Prevenció d'Extinció d'Incendis i Salvament vol prescindir i tancar tots els punts guaita de Catalunya, que són 47, ja que els considera obsolets i els atribueix un nombre ínfim d'avisos i justifica aquesta decisió argumentant la baixa efectivitat del servei en el model actual i la necessitat d'adoptar noves mesures que millorin la detecció i evolució dels incendis forestals. Tot això és un escenari de canvi climàtic i sense quasi inversions en la prevenció d'incendis forestals. Cal recordar que l'actual context de crisi climàtica ve marcat per l'augment de grans incendis forestals, afavorit per factors socioeconòmics i per un procés d'abandonament agrari i de despoblament rural de les últimes dècades, però també per unes polítiques de planificació i gestió de medi natural i unes polítiques de desenvolupament del sector primari sovint nefastes que han propiciat la pèrdua de mosaic agroforestal en moltes àrees rurals de Catalunya. Un mosaic que preservarà els espais naturals dels grans incendis. Durant dècades, els guaites han donat una gran tranquil·litat en els dies calorosos i secs de l'estiu. I quan la radiació solar és més forta, sabent que en una sèrie de persones els guaites estan atents i vigilant la identificació de qualsevol columna de fum o detectar un rebrot d'incendi després d'una tempesta, precisament perquè han pogut observar allí on prèviament havia caigut el llamp. La tecnologia pot ser complementària a la vigilància per part del guaita, però la qualitat de les observacions d'una persona pot aportar molt, fins i tot distingir si es tracta d'una crema controlada o no, amb el que es poden evitar sortides en fals dels bombers. A més, una tecnologia d'aquestes característiques no s'implanta d'un dia per un altre, amb la qual cosa s'està deixant un buit important. Un buit com el que fa uns anys va deixar el desmantellament dels parcs d'estiu per transformar-se en columnes mòbils que es mouen en tot el territori, en funció dels riscos. Ja aquesta retallada és la protecció de l'entorn natural va fer reduir la capacitat de resposta en cas d'incendi al nostre territori, amb una gran extensió d'espais forestals. Tampoc les trucades al 112 són garantia per alertar d'incendis en un territori amb poca densitat de població, on la cobertura telefònica és deficitària i en molts dels indrets dels mateixos espais naturals, i agreujat per les altes temperatures que l'estiu ens donin una gran massa forestal de característiques mediterrànies. Tampoc hem d'oblidar la interacció directa amb les estructures del sistema d'emergències de Catalunya amb el parc de bombers de la Generalitat, on no només poden passar la informació relacionada amb els incendis, sinó que també meteorològiques amb el temps real. Suporten qualsevol altre tipus d'emergència en la zona i moltes altres funcions, sense oblidar, insistim, la vessant sociolaboral i d'estructura econòmica del territori, especialment el disseminat. Per això, i tenint en compte l'estat actual dels molts boscos, de les llargues sequeres i onades de calor, el cada vegada més desmesurat ús social dels boscos, creiem que és més necessari que mai mantenir un servei especialitzat de detecció d'incendis forestals. No podem dependre de la bona voluntat dels avisos dels particulars, que en moltes ocasions és difícil que pugui posicionar degudament l'incendi i traspassar informació tècnica i realitzar el seguiment del foc. Per tot l'exposat, proposem al ple de l'Ajuntament de Montblanc l'adopció dels següents acords. Primer, mostrar l'oposició de l'Ajuntament de Montblanc a l'anunci de tancament dels punts de guaita i comunicar al director general de Prevenció d'Extinció d'Incendis i Salvaments la sorpresa i el malestar que ha generat aquest anunci. Segon, sol·licitar al Departament d'Interior el manteniment dels punts de guaita en tot el territori i especialment a la Conca de Barberà, per la seva importància en la rapidesa dels avisos i per la qualitat de les informacions aportades. Tercer, sol·licitar el percentatge de visió de les càmeres del nostre municipi i a les diverses zones del Camp de Tarragona en aquesta campanya forestal. Quart, sol·licitar una major proximitat i dotació de vehicles d'extinció d'incendis en dies de risc extrem. Cinquè, traslladar el present acord a la presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, al delegat de la Generalitat al Camp de Tarragona, a la presidència de la Generalitat de Catalunya i als parcs de bombers professionals i voluntaris de la Conca de Barberà. Sisè, publicar aquesta resolució al tauler d'ètiques de l'Ajuntament de Montblanc i a la web municipal.
Gràcies. Donaríem pas als diversos grups. Juanma.
Bé, nosaltres aquest punt no votarem a favor. Considerem que és una eina contra el foc important i bueno, cada vegada quan hi ha un foc així que és valorem que no tenim suficients eines i recursos. Aquest és un recurs que no s'ha d'eliminar. La seva experiència, l'experiència que té aquesta gent i a l'hora de senyalitzar el punt del foc és interessant que es mantingui. No? Estem totalment d'acord que es mantingui.
Gràcies. Per part de Junts per Montblanc.
Sí, per part nostra, comentar que hem estudiat els arguments tècnics del Departament d'Interior que exposa en relació amb aquesta qüestió i que valorem positivament també que des del Departament es proposi una solució laboral a les persones que estan desenvolupant aquestes tasques. El canvi de model i el cessament de l'activitat dels punts de guaita té una incidència en la relació laboral dels treballadors i les treballadores en la categoria de guaita amb un contracte fix discontinu. I, de fet, segons expliquen des del Departament d'Interior, s'establiria un procés de recol·locació del personal en virtut del qual podran ocupar un nou lloc de treball en un contracte laboral de 12 mesos a l'any i és a dir, veure incrementats el seu rendiment d'ocupació laboral. Per una banda, entenem la preocupació de les persones que desenvolupen aquesta activitat per la incertesa que això genera, que tenen al davant doncs, que això es preocupi, com deia, i que ha importat doncs, aquesta demanda al nostre Ajuntament, segons se'ns va informar. També compartim, evidentment, la necessitat de sol·licitar una major proximitat de dotació de vehicles d'extinció d'incendis en dies d'extrem i creiem, evidentment, que cal articular totes les mesures per a lluitar contra els incendis i no deixar doncs, aquesta vigilància en una situació molt precària. Sí que és cert que no compartim alguns dels aspectes del redactat, però creiem que aquesta preocupació per part de les persones que professionalment coneixen de primera mà la necessitat d'aquests punts de guaita i la reivindicació de la necessitat de més efectius en proximitat ens fa donar suport a la moció.
Gràcies. Santi.
Bé, les càmeres de vigilància que volen substituir aquests llocs de treball tenen un abast molt més reduït que l'ull humà i també més imprecís. A més, les càmeres que actualment estan instal·lades a Miramar i al Tossal de la Baltasana constantment pateixen avaries i no poden donar informació a la sala d'emergències del 112. La torre de guaita del Montblanc, ubicada entre Rojals i la Pena, a 1.100 metres d'altitud, controla bona part del territori de la Conca de Barberà, muntanyes de Prades, Garrigues i també una part del Camp de Tarragona. Amb una bona visibilitat i amb columnes grans de fum en poden arribar a veure a 50 quilòmetres en línia recta. Per això demana que les càmeres no substitueixin la valuosa feina que realitzen la gent capacitada per a aquestes tasques, sinó que tot cas, almenys de moment, siguin un complement fins que no s'asseguri el seu correcte funcionament. I per això el nostre grup també donarà suport.
D'acord, esperem un moment en Juanma que...
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Totes les notícies.
Tots els programes.
L'agenda d'activitats de la comarca.
La ràdio per internet, per escoltar-nos quan vulguis i des d'on vulguis.
Entra a radiomontblanc.cat, el portal informatiu de la teva ràdio. Una finestra oberta a l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Radiomontblanc.cat, el teu portal informatiu, la teva ràdio.
Programes musicals, entrevistes, entreteniment, informació, cultura, debat.
Ràdio Montblanc és tot això i molt més.
Sintonitza'ns al 107 de la FM, a la TDT i a radiomontblanc.cat.
Tres maneres d'escoltar-nos, tres maneres de gaudir-nos.
Ràdio Montblanc, perquè les coses de casa només les podràs escoltar a la teva emissora.
Utilitza el contenidor groc per fer la recollida selectiva d'envasos i llaunes.
Quins envasos hi podem dipositar?
Iogurts i altres envasos de productes, brics de llet i altres productes, llaunes de conserves, llaunes de beguda, ampolles de plàstic...
Tot allò que no sigui envas, si us plau, dipositeu el contenidor del rebuig i, si no, ho podeu portar a la deixalleria.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Per fer procedir la votació, pots a favor d'aquesta moció... aprovada per unanimitat. Passarem al punt número 10, que és manifest respecte a la proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de la Natura. Si vols llegir, si vols t'ajudem un de nosaltres a mitja lectura, perquè no tenim aigua i te quedes sense veu. Quan d'això ja t'agafo jo.
Manifest respecte a la proposició de llei de la creació de l'Agència Catalana de la Natura. L'Ajuntament de Montblanc ha tingut coneixement del contingut de la proposició de llei per la creació de l'Agència Catalana de la Natura i després d'analitzar el seu contingut vol manifestar que, primer, no considera correcte ni transparent la creació d'un organisme per a la gestió dels espais naturals i la biodiversitat on no hem pogut participar-hi des de l'inici. Segon, com molt bé es diu en l'exposició de motius de la proposició de creació de l'Agència de Patrimoni Natura, existeix una demanda social creixent de protecció i de gestió de patrimoni natural del nostre país, una exigència de qualitat de l'entorn natural i una percepció ciutadana creixent durant els darrers anys, d'acord amb l'enquesta que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat, i que els esforços que hi destina el govern són clarament insuficients en aquest sentit. Efectivament, tot i que ningú ens hagi consultat les propietaris dels boscos municipals, podem corroborar que els seus esforços són minsos, en aquest sentit, amb unes dotacions pressupostàries i de recursos per part de la Generalitat que ens obliga a les administracions locals a la realització de grans esforços per dur a terme una gestió el més correcta i eficaç que es pot, tenint en compte l'exposat. Tercer, els ajuntaments propietaris de boscos públics disposem d'un patrimoni natural excepcional i tenim una gran responsabilitat de protecció i de gestió. I aquesta responsabilitat difícilment la podem assumir amb organismes com l'Agència del Patrimoni Natural, en què no hi són representats els autèntics gestors i propietaris d'aquest patrimoni natural, que sembla ser creat amb ànim de control i no de gestió. Quart, la complexitat de la gestió del medi natural requereix d'altes capacitats de coordinació que amb la creació de nous organismes dependents de diversos departaments no fa altra cosa que agreujar aquesta coordinació, crear confusió i generar inseguretat jurídica. Cinquè, el que sí que és absolutament necessari és dotar econòmicament i amb millors mitjans els propietaris del patrimoni natural per poder dur a terme una gestió més eficaç. Sisè, resulta plenament demostrativa l'anàlisi que fa la proposta de llei quan parla d'un territori secularment humanitzat i densament poblat. És força evident que amb l'anàlisi inicial de tan errònia difícilment es podrà arribar a conclusions certes. Si d'alguna cosa pateix el medi natural és un despoblament i una baixa densitat a les que cal posar fi per a una millor gestió. Vols continuar, Pep?
Sí, va. Setè. Podem concloure que prou fem els propietaris en dur a terme la gestió forestal i del medi suficientment correcte amb les petites assignacions pressupostàries i ajuts que ens fa arribar al govern. A aquest efecte només cal veure els pressupostos darrerament aprovats i els recursos destinats al medi natural, no sé que entenguem per medi natural i biodiversitat les pistes d'esquí i similars. Les comarques i municipis com Montblanc ja patim prou abandonament per part d'acceptar que s'anul·lin competències tan importants com la gestió del medi natural. Des d'aquest medi generen recursos energètics i econòmics per la comarca. Novè. No considerem necessària la creació d'una nova estructura de control degut a que la gestió del medi de la natura ja està supervisada per la Generalitat de Catalunya dins la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i de Gestió del Medi, amb greus dificultats de comunicació que ha provocat l'allunyament entre els directors dels espais protegits i els seus legítims propietaris municipals. La creació d'un nou organisme no farà altra cosa que excloure definitivament els municipis propietaris de boscos de la seva gestió, multiplicant els mecanismes de control ja de per si prou dificultosos. Per tot l'exposat, l'Ajuntament de Montblanc manifesta el rebuig a la total a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural i Biodiversitat, per tant, a la llei que empara i que es vol aprovar. Que es millorin les dotacions econòmiques per a aquesta gestió, augmentant els ajuts dels propietaris de boscos i medi natural. Que es millori la representativitat dels autèntics gestors del medi natural en els organismes de control ja existents, amb un mínim del 50% de la participació dels propietaris en els governs i es procedeixi a la reunificació de competències en un sol departament. Que l'elaboració de qualsevol tipus de la legislació en l'àmbit territorial ha de comptar necessàriament i des del seu inici amb la participació del contens i representants del territori, municipis, propietaris forestals públics, privats, servicultors, sector agrícola, ramaderia i entitats sindicals. Quart. Fer extensió al president manifest a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a tots els ajuntaments i consells comarcals del Pirineu, Prepirineu, l'Enfocat i a tots els representants del sector agrícola i forestal de Catalunya. Bé, jo sobre la moció següent voldria manifestar que el que s'està demanant és que, home, que no es tramiti en aquesta situació de, en aquests moments, vull dir, si ara el sector forestal o de petits municipis de Catalunya pogués fer una manifestació a Barcelona legítima per manifestar el seu rebut, es trobaria que no la pot fer, perquè té que passar de regió sanitària i això aquí està absolutament prohibit, vull dir, i que el que faci és de deixar-se damunt de la taula i que es parli amb tots els sectors implicats, sobretot amb els municipis. Jo crec que com a Ajuntament, i en el nostre cas, el que tenim clar, i Montblanc és un municipi que té moltes hectàrees de zona boscosa, perquè doncs, a principis del segle XX se van incorporar doncs, tots els municipis de Rojals, amb els Cogullons, la Bartre, amb el Pinatell de Rojals, Prenefete i l'Illa, no?, que tenen grans espais boscosos. Clar, és una contradicció perquè ara ens trobem aquí que en altres, i cada dia més, ja avui, tenim molt reglamentat el poder fer alguna cosa en zona rústica o en zona forestal, ja sigui fer una cava o restaurar una masia o provar un ramat de bens. I això aquí nosaltres ho tenim tutelat i ho tenim estructurat i tenim que passar per la Comissió d'Urbanisme amunt i avall i ara tindrem que passar per l'Agència Catalana de la Natura. I en canvi, paral·lelament i en el mateix temps, resulta que la Generalitat pot donar carta blanca a les empreses
eòliques i fotovoltaiques per dir on s'implanten en el territori de la Conca de Barberà, sigui bosc o no sigui bosc. I jo vull dir una cosa, a parlar avui d'energies renovables i energies eòliques i fotovoltaiques no és allò de fa 20 anys de que estaven emparades i que les volien els ecologistes, Avui dia, darrere de les parts solars i dels parcs eòlics, hi ha el capital més tauró i més voltor que hi pugui haver, no a Catalunya, en el món mundial, i que agafen i quan tenen el permís ja s'ho venen, quan s'acaben de construir ho venen en un altre fons de pensions i... El que no ens poden fer és que ens tinguin tan poca confiança des de la Generalitat en els ajuntaments i sobretot en els ajuntaments petits o en els ajuntaments de muntanya, que en altres ens ho tinguin que tutelar tot, no ens puguin deixar fer res, que tot tinguem que demanar el permís i que per l'altre cantó donguin barra lliure a totes aquestes empreses per implantar-se quan... Si agafem els projectes que ens han enviat aquí, ni s'han mirat el pla general, que han agafat des d'un despatx, han fotut una rodona i han dit aquí volem un parc de 400 hectàrees i que ens trobem doncs, que hi ha sol·licituds d'empreses que dius, escolta, però que no han vist que ens estan demanant que es posi el parc de fotovoltaic a plena feta i plena feta és sol agrari protegit. I és que ni s'ho han mirat, això que ho poden agafar per la xarxa, o que et diguin volem un parc aquí, i dius, escolta, però que no s'han mirat que això aquí és les hectàrees decimals, que això aquí és zona industrial. Vull dir que jo també comprenc que hi ha una, per sectors hi ha una voluntat d'ordenació, però jo crec que això aquí és una mica de despotisme il·lustrat, vull dir que és nosaltres que som els grans tècnics decidirem i vosaltres que sou els súbdits, doncs encara que sigueu alcaldes o que sigueu regidors, no podeu disposar de la gestió del territori perquè això aquí ja ho sabem fer nosaltres. I jo crec que és el territori que ha de dir si volem una comarca plena de parcs fotovoltaics o volem una comarca agrícola i volem una comarca amb respecte a l'entorn i en el paisatge i en el patrimoni i volem una comarca de vinyes i amb enologia i així. Jo ja sé que això aquí hi ha moltes diverses interpretacions, que això aquí, aquesta emoció ha trencat o ha desfet moltes estructures de lineals de partit, vull dir, aquí hi ha gent de tots els partits que són de medis més aviat rurals que han dit... Jo això d'aquí no m'agrada, o gent de més ciutat que diu tenim que anar per aquí, no ho sé. Vull dir, posem-ho en consideració i que tothom que vulgui individualment prengui la paraula.
Juanma. Sí, amb l'últim que has dit dels parcs eòlics, aquí se tindria que tindre molt clara una cosa que era tenim que fer productors no pas de més, sinó per naltros. Limitar la capacitat productora a la necessitat que tenim naltros, poble i les indústries i el voltant. Això ho teníem que tindre ben clar, és del tema anterior, no? Però ja que has mencionat ara. Amb això de... Això a mi em sona a Malaca 2, que arribarà un moment que ara no pots fer res, ni com a ajuntament, ni com a particular, a la llera del riu, ni pots tallar canyes, ni pots netejar... Pues això passarà el mateix al món. Ara pots agafar un rebanyo de cabres, te'l fiques allà i tu neteixes. Després no podràs fer. Això a mi em sona no en protecció, no en cuidado, sinó en control, controlar el que ja ens queda, que és que ens controlin els montes. No n'hi ha més. Jo ho veig així, crec, i també estem
totalment en contra d'aquest projecte. I per fer un projecte així, clarament s'ha de tindre en compte els afectats, els implicats, no? Els ajuntaments que més partida tenen de boscos, no? O sigui, en Montblanc, ni en Prades, Vilanova de Prades, i a ningú s'ha comunicat res. S'ha comunicat el fet de fer això, però no s'ha tomat una participació, la decisió de com se va fer, si van a participar, això no s'ha fet. I estem totalment d'acord en la moció i en que no es cregui aquesta, o d'aquesta manera. No?
Gràcies per part de Junts per Montblanc.
Sí, gràcies. Nosaltres creiem que l'Agència de la Natura pot ser una oportunitat per atendre aquelles demandes des del món rural i que els gestors forestals venen fent des de fa temps. La llei que es debatrà al Parlament els propers dies, que està impulsada inicialment pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra, PSC i els Comuns, representa aquest suport un 95 dels 135 diputats de la Cambra Catalana. Comprenem la demanda de comptar amb més participació que es fa des de diferents agències institucionals i col·lectius implicats. Però aquesta llei porta més de 3 anys de recorregut al Parlament i han comparegut les principals organitzacions agràries, entitats forestalistes i associacions municipalistes. Unió de Pagesos, per exemple, va introduir una sèrie de propostes quan ha acotat el marc competencial de l'agència. Més de 260 organitzacions i professionals de diferents àmbits, com l'ecologia, la biologia, ambientalistes i un llarg, etc., s'hi han posicionat a favor i ho veuen com una oportunitat que cal aprofitar. És, per tant, una qüestió molt transversal, que compta amb el suport de diferents àmbits i de diferents colors polítics. El conseller de Territori s'ha mostrat disposat a donar més protagonisme a totes aquelles persones, entitats, organitzacions que són representatives del món rural i ambiental en el desplegament de l'agència i en la redacció dels seus estatuts. El conseller de Territori ha fet arribar una carta als alcaldes, la tinc, tenia intenció de llegir-la, però l'hora que és crec que la podem obviar. Però voldria manifestar que, a banda d'aquesta voluntat que manifesta el conseller amb aquesta carta, també ha estat disposat a venir a Montblanc a fer una reunió informativa amb totes les persones que tinguin interès en conèixer el projecte de l'agència i a respondre dubtes i escoltar inquietuds. També voldria apuntar que, a banda d'això, la consellera d'Agricultura, en un article que ha publicat avui mateix a La Vanguardia, reclama, i cito textualment, que l'Agència del Patrimoni Natural és una institució necessària i la seva funció principal ha de ser treballar des de la perspectiva de la cogestió i la governança participada, conjuntament amb el territori, per continuar fent una gestió sostenible dels recursos del nostre país i per assegurar una millora de la biodiversitat. També li reclama la consellera Jordà que hem de fer valer l'altura de mires i la generositat a l'hora de crear l'agència. La moció que es presenta en aquest ple planteja un rebuig frontal, deixant passar l'oportunitat que es dona a participar-hi, a millorar, a esmenar allò que puguem considerar que no s'ha fet bé del tot. A més, ens crida l'atenció que la moció proposi fer extensiu el present manifest, entre d'altres, als ajuntaments i els Consells Comarcals del Pirineu i del Prepirineu. No entenem massa ben bé la relació que nosaltres hi podem tenir. Però bé, en qualsevol cas, si parlem de comarques també que podíem equiparar, hem de dir que el Consell d'Alcaldes de la comarca d'Osona ha aprovat avui una moció sobre l'Agència de la Natura i no parlen de rebuig. L'esperit de la moció que els alcaldes i alcaldesses han aprovat avui mateix, com deia, parla de subsanar dèficits de participació en la posterior tramitació del reglament i que es porti a terme un procés de participació amb el territori, el món local i els sectors implicats en la gestió del medi natural per elaborar uns estatuts d'aquesta nova agència i que els estatuts no s'aprovin sense el vistiplau dels ajuntaments i dels consells comarcals. Creiem que aquest camí, que és l'encertat, per dir-ho d'alguna manera, i per això proposem deixar-ho sobre la taula, consensuar un text més en aquesta línia que no pas manifestar un rebuig frontal. I finalment, tornant al nostre àmbit territorial, perquè ara mateix parlava d'Osona, però tornant aquí, creiem que tenim l'oportunitat de conèixer el projecte i participar-hi, ja que a banda de la disposició que ha mostrat el conseller de Territori, tant amb la carta que ha fet als ajuntaments com aquest oferiment per venir a Montblanc, a banda d'això, hem de tenir en compte que en Ferran Civit, diputat al Parlament i veí de l'Espluga de Francolí, és un dels ponents de la llei i és un impulsor de l'agència. Per tant, crec que ell també ens pot donar informació i resoldre aquests dubtes. I com deia, estem convençuts que no ens podem tancar en banda, no podem fer un rebuig frontal d'entrada i que hem d'aprofitar aquestes oportunitats que ens donen per dir-hi la nostra i proposem deixar aquesta moció avui sobre la taula, consensuar
un nou text que vagi més en la línia que s'ha aprovat al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona. Gràcies.
Val. Jo proposaria i demano que aquí, en comptes de posar els ajuntaments i consells comarcals del Pirineu, diem de Catalunya, perquè això aquí va néixer al Pirineu. Jo agraeixo la teva intervenció, però escolti, si el conseller de Territori i Sostenibilitat vol vindre a parlar amb l'Ajuntament de Montblanc, el canal és el conseller que parli amb l'alcalde. Si no, doncs, pot vindre i organitzar les reunions del partit polític que vulgui i els sopars que vulgui amb el seu partit polític, però les relacions institucionals són de conselleria o alcalde. Vull dir, jo no he rebut aquesta... Això. He rebut avui una carta que ha fet a tots els alcaldes de Catalunya, però el cert és una qüestió que aquí o reacciona el dimarts de la setmana que ve amb una situació de confinament que no ens permet, els que no hi estem d'acord, anar a fer una manifestació perquè tindríem que transgredir la regió sanitària, això d'aquí estarà aprovat. Bé, vull dir... Clar, vull dir, no sé, vull dir, com s'ha... Aquí un s'ha d'enfrontar en situacions, vull dir, jo ho tinc claríssim. Si aquí hi ha un tema de parcs eòlics i de molins de vent que venen aquí amb tota la impunitat i poden fer el que volen, jo faré el que cregui que tinc que fer. I aquí que cada un faci el que vulgui. I accepto i respecto totes les postures. Ara, que diguin que nosaltres som els intransigents, els que defensem aquesta postura, i això d'aquí tampoc hi estic conforme, perquè quants ajuntaments han passat per la comissió parlamentària a dir la seva? Quants? I el que no pot ser és que cada dia estiguem més tutelats absolutament per un govern, Jo només vull dir una qüestió. Quan l'endemà de l'arribada va vindre el senyor Damià Calvet aquí, el conseller Damià Calvet, ens va dir que l'ACA tot ho havia fet bé. Que si era culpa era dels altres, però que de l'ACA no tenia cap responsabilitat. Jo senzillament li vaig dir, conseller, vol dir que havent tingut la riuada ahir, ens mereixem aquestes paraules quan ningú li ha dit res? Doncs sí, doncs mireu, doncs l'ACA ho ha fet tot bé i estem perdent habitants en els pobles petits i en la gent de boscos i tot se fa bé, vull dir, no ho sé, vull dir, potser que fem una reflexió i que... Jo no crec que això aquí sigui només l'Agència Catalana de la Natura, crec que és un greuge que s'ha anat fent gran del món rural que veu dia darrere dia com se perden habitants, que disminueixen la vida econòmica i la demografia en els pobles i que no ens en sortim. I jo sóc el primer que dic que tindríem que fer una reflexió sobre el que ens està passant, perquè no pot ser aquesta concentració de tota la població a les grans ciutats i a la línia de la costa, però aquesta reflexió no s'ha fet fins al moment. No, no.
Jo veig més controlar altres coses que estan per controlar que ajudar que això no ocorreixi o que es paralitzi, no?
Val, val.
Sí, no, a veure, jo he tingut una trucada per part del conseller a nivell polític partit, evidentment, perquè volia conèixer la nostra posició, li he explicat, ell m'ha comentat aquesta disponibilitat per part seva i, evidentment, si el conseller ve a fer un acte institucional s'adreçarà a l'alcalde, evidentment, i per part nostra no estem dient que l'Agència Catalana sigui la solució, sinó que diem que hem d'aprofitar les oportunitats, que el propi conseller i altres organismes, com pot ser un Consell d'Alcaldes, doncs estan fent una interpretació diferent en el sentit de participem-ho, sí que no s'han fet les coses bé des d'un començament, perquè, ja dic, porta 3 anys això, i potser no n'hi havia prou en què les associacions municipalistes participessin dels debats del Parlament i potser s'hagués hagut de parlar potser amb més ajuntaments i no pas amb entitats que els apleguen. Però en qualsevol cas, creiem que fer un rebuig frontal tampoc ens aportarà res. Per això dèiem d'aprofitar aquest desplegament que ha de tenir l'agència, aquesta redacció dels estatuts, on a la banda d'aquestes demandes de participació s'han obert a que, evidentment, com deia aquella moció del Consell d'Alcaldes d'Osona, a que no s'aprovi res sense consens amb ajuntaments i consells comarcals. Simplement és això, és a dir, mirem de mostrar el nostre descontent, que creiem que les coses no s'han fet com s'haurien de fer, no ens hi tanquem en banda i aprofitem les portes que se'ns obren per millorar les coses. Simplement és això.
Aquesta moció estava a la comissió informativa de fa una setmana i fins ara aquí no ple no ha demanat que es faci cap transacció. Segurament deu ser per la trucada del conseller.
No, però, ni molt menys. No, ni molt menys.
Generalment, no. Quan se presenten mocions hi ha diferències, durant la setmana es parla, ens truquem i transaccionem, però home, doncs ara ens dius que transaccionem, no ens dius ni el text ni res, i hem tingut tota una setmana.
Sí, no. Bueno, de vegades les urgències venen com venen. Abans hem hagut d'aprovar un ple per una urgència.
D'acord.
Nosaltres en aquest cas hem estat buscant documentació i la Núria s'ha encarregat, i vull agrair-li públicament la feina de conèixer a fons en què consisteix, quines posicions, quines entitats municipalistes, quines entitats agràries, forestals, quins punts de vista hi ha per tenir el nostre propi argument, i a partir d'aquí hem sabut que hi ha hagut aquest Consell d'Alcaldes aquest matí a Osona i també hem sabut de la disponibilitat del conseller i d'aquesta carta que s'ha enviat als alcaldes. Simplement ha sigut això. Nosaltres no proposem transaccionar res perquè creiem que ara no és moment de transaccionar, proposem deixar sobre la taula aquest tema perquè encara que aquesta moció s'aprovi o no s'aprovi, nosaltres no tindrem cap incidència, crec jo, sobre la resolució que s'emprendrà al Parlament els propers dies, però sí que podem dir això que heu fet no ens ha agradat al Parlament, allò que reclamàvem ho mantenim i volem participar-hi i volem millorar-ho. Simplement és aquesta la qüestió. Ens hagués agradat, evidentment, conèixer més a fons això, tenir més argumentari més aviat i poder arribar amb aquest ple amb una proposta més detallada, però tampoc ha pogut ser.
Valva. Hi ha algú més que vulgui intervenir? Davant, sí. Oriol.
Bé, no, jo només volia dir que votaré que sí com els altres companys d'agrupament, però com sabeu, per mi avui serà un sí crític perquè estic molt d'acord que les coses no s'han fet bé i que ningú pot defensar que aquesta proposició de llei s'ha fet acordada amb el territori, si no hauria causat aquest rebombori que hi ha aquí. Faig un sí crític perquè sóc de Montblanc, on tenim un terme municipal immens i que és molt nostre, que hem de preservar perquè per sobre de tot l'estima del territori és el nostre millor reglament. I això em dona més motiu pel que diré ara. Això avui no va de partits. Defensaré en molts casos el meu, Esquerra Republicana de Catalunya, pels seus valors, per la seva lluita, per una gestió sostenible del medi, per l'equilibri territorial i per la mitigació del canvi climàtic, els riscos naturals, vetllant per la protecció de la biodiversitat i per una visió innovadora en totes les polítiques de desenvolupament del món rural i del sector primari. El futur del país exigeix garantir totes les oportunitats al món rural, que permeti desenvolupar oportunitats econòmiques a tota la seva ciutadania, més enllà de l'activitat agrària, generant noves opcions i a les generacions joves triar desenvolupar-hi el seu projecte vital i professional. Una estratègia que ha d'anar acompanyada d'una transició cap a un model verd, sostenible i eficient, que avanci cap a la descarbonització i que protegeixi la rica biodiversitat que tenim al nostre territori. La complexitat de la creació d'un gran ens com aquesta agència i les dificultats per trobar en alguns aspectes el posicionament comú entre els diferents actors reforça la importància de trobar espais de gestió interdepartamentals que garanteixen cap intervenció sobre l'espai natural es fa des d'una perspectiva no integral. El repte ecològic i les mesures ambientals i de transició s'han d'afrontar amb acords i consensos amplis i a la vegada són un repte de país urgent que no pot tenir fre ni podem permetre'n renunciar a les oportunitats de millora, però no amb aquestes circumstàncies. Els temes de territori sempre s'han de fer des del territori. Em quedo més tranquil.
Moltes gràcies i jo agraeixo tots els matisos i totes les opinions. Compto que tots tenim en el nostre ànim de que tenim que preservar aquest bé que tenim de la natura i que tots lamentem de que després de no sé quants anys no hàgim avançat amb res amb el parc natural de les muntanyes de Prades i no sapiguem ja què fer i que estem encallats amb aquest projecte i que no hi trobem resolució, que és el que voldríem tots, i una màxima protecció per als parcs. I esperem, i també crec que tots volem, que no hi hagi una invasió ni de parcs eòlics ni de parcs fotovoltaics, d'una riuada, diria jo, no?, que és el que ens està plantejant i que suposo que doncs, a nivell comarcal doncs, farem molt aviat un Consell d'Alcaldes i mirarem de trobar postures comunes. Si no hi ha cap més intervenció, podríem passar a votació. Podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Aprovat per 8 vots a favor i 5 vots en contra. Arribem en el moment de precs i preguntes.
Sí, una qüestió, perquè crec que es va enviar una moció que havia d'entrar per via d'urgència sobre el tema de les banderes no oficials.
Finalment, per temes hem tingut temps de tramitar la d'això, el Juanma tampoc em va contestar i jo per temes personals he estat dos dies fora de servei i ho passem al següent ple.
No, jo voldria dir perquè el dijous de la setmana passada en Salvador Nogués ens va passar una moció sobre la caça, que jo crec que és una moció que tindrem que parlar-la abans, perquè és una moció de la Federació de Caça i jo crec que aquí hi haurà d'haver sobre aquest tema de la caça diverses sensibilitats. I com que jo preveia que era una moció complicada, li vaig dir a Salvador no anirà en aquest ple, anirà en el pròxim ple, perquè em semblava que era una moció que tenim que parlar. Clar, si li havíem dit a Salvador Nogués que aquella moció no estava i després venen tres dies després altres mocions, perquè també n'hi ha una sobre el turisme pel Juanma, i també hi ha aquesta, doncs us deixarem aquestes mocions per al pròxim ple.
Sí, nosaltres també teníem intenció de presentar una moció en relació als CAPs i als consultoris mèdics i també per no anar ràpid i a última hora també hem preferit doncs, esperar el proper ple.
Doncs val. Passaríem doncs al torn de precs i preguntes. Començaríem com sempre per Juanma, tens cap prec, cap pregunta? Per Junts per Montblanc.
Companys.
Sí, treu-te la màscara, Gerard, que si no, no ens entenem.
Sí, Judit, si hi havia alguna novetat en referència a les subvencions culturals.
A partir de l'1 de juny es va aixecar el termini d'exposició de les bases de les subvencions culturals, educatives i esportives. Aleshores, ara està en període d'exposició pública i si no vaig equivocada amb els terminis, hem comptat que aproximadament a partir de l'1 de juliol obrirem la convocatòria per demanar les subvencions a les entitats. De res.
Pal, qui més té preguntes? Lluís, sisplau.
És pel Cesc. Considerant que el 30 de juny d'aquest mes s'establirà el termini per presentar la planificació del PAM de la Diputació en el quatrienni 2020-2023, preguntem si ja sabeu quins projectes es presentaran i quina part del PAM serà destinada finalment a la despesa corrent.
I estem treballant amb el PAM, tenim una part que s'ha d'estar corrent, segurament seguint la línia del pressupost actual, tot això estem determinant encara aquests projectes i especialment també estem treballant en la planificació dels projectes, és a dir, en quin projecte serà el 21, quin serà el 23. També estem esperant que en principi d'arribar aquesta setmana, però encara no ha arribat i creiem que serà imminent, la resolució del POSC, per saber també com ens dona el POSC i poder compaginar una cosa amb l'altra i poder veure el quadre d'inversions relatiu. El termini acaba el 30 de juny, hi arribem sense cap problema, però en aquest sentit hi estem treballant encara i no hem arribat a aquest acord entre el govern per aconseguir tenir la planificació del PAM de l'any d'aquests pròxims 4 anys.
Gràcies. Núria, sí.
Referent al registre civil, el fet de que s'hagi de demanar cita prèvia, si és pel fet del Covid o bé pels desperfectes de l'edifici, si seguirà així o bueno, com anirà?
Bé, vam tindre la mala sort que ens va caure el fals sostre a l'edifici del jutjat. Hem fet els tràmits necessaris i hem demanat els pressupostos per poder actuar i el paleta que ho està fent em va dir que en 12 dies estarà habilitat. Vale? No és pel Covid, no. Aquí sempre ens ve tot una cosa darrere l'altra.
D'acord, hi ha alguna pregunta més? Bé, per part del públic hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció? No? Bueno, acaben de sonar les 11, portem 3 hores de ple, vull dir, agraeixo la vostra presència i agraeixo el to que ha anat tot el ple perquè, puguem o no, amb matisos o sense, aquest ple ha sigut tot per unanimitat tot el que s'ha votat. Gràcies.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.